to Ninguém Nos Perfected. Hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you.
Benvinguts a l'últim programa de la temporada del Ningú no és perfecte, la 17. Una temporada en la qual hem consolidat els programes estesos que només podeu escoltar a través del podcast. Avui acomiadem aquesta temporada i ens retrobarem a partir del 12 de setembre. Un parell de mesos de parèntesis que ens serviran per recuperar forces. No obstant això, i gràcies a la bona acollida que van tenir l'estiu passat, aquest any continuarem amb els Summer Edition. El format serà idèntic, és a dir, programes monotemàtics centrats en una o dues pel·lícules d'estrena d'aquest estiu. Estem estudiant incorporar sèries. El format seria tertúlia i amb una periodicitat i durada indeterminada. L'any passat en van fer tres, aquest any no ho sabem. Dependrà del temps que tinguem i de la qualitat de les pel·lícules. En tot cas, sí que us en podem garantir dos amb tota seguretat. El que probablement serà el primer, sobre Mission Impossible Fallout, i un altre sobre Els Increïbles 2. Més enllà d'aquests, no prometem res, tot i que intentarem gravar-ne més. L'èxit d'aquesta fórmula l'estiu passat i un degoteig de descàrregues d'aquells programes al llarg de l'any ens hi animen. Pel que fa a la temporada vinent, continuarem combinant programes amb espais especials temàtics, sobretot quan arribin grans estrenes de sèries i pel·lícules, i mantindrem les durades més esteses en el podcast. Pel que fa a les terceres jornades de ciència-ficció de Girona que organitzem juntament amb Oci Ficció, us podem avançar que es faran, però amb un canvi de dates. En exclusiva us avancem que concretament se celebraran els dies 30 de novembre i 1 de desembre i estaran centrades en Stephen King. També us avancem que a l'octubre inaugurarem un nou format, el que hem batejat com a Podpanel. No es tracta d'un programa de ràdio, ni d'un podcast, ni d'un panel d'una Comic-Con, per exemple, tot i que vindria a ser tot això junt. El Podpanel serà una xerrada amb públic en directe que moderarem des del Ningú no és perfecte i enregistrarem per penjar-lo a internet. El primer Podpanel que farem serà amb l'Arnau Tordera i Obeses, amb qui analitzarem el cinquè disc del grup Fills de les Estrelles. Però abans ens queda un extens programa de dues hores amb totes les estrenes de l'estiu, una tertúlia sobre Ant-Man i l'Avispa, una tertúlia de sèries, un record a Steve Ditko i una sorpresa final. Donem la benvinguda a la nostra productora, la Marta Sanz, i també a l'Aran Bonmatí. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Fantàsticament.
Amb ganes de despedir el programa.
Sí, sí, avui...
Vacances, pagades!
Que bé, no, Ignasi, aquest any?
Sí, sí,
sí. Que ens has pagat les vacances?
Home, i tant.
De moment has començat molt bé amb una orxata fresca.
Exacte, sí, sí.
No, ja està, eh? Penso que aquesta serà
ja
tota,
no?
La paga.
Molt bé.
Oblideu-vos d'altres coses. Bé, en tot cas, recordeu-vos que també ens podeu trobar a internet a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, a les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter @ningunoes i als nostres canals habituals de podcast, tant a iTunes com a iVoox, ens busqueu com a ningunoesperfecte. I això sí, sobretot, us subscriviu als nostres canals i així aneu rebent les actualitzacions i quan arriben a aquest Summer Edition ja directament rebreu un avís i ja us podreu descarregar directament el programa. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, jo mateix, l'Ignasi Arbat, i anem ja directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Sentit ta mare. Llit a l'estiu. Ens tornem a trucar. Els superherois són il·legals.
Volem lluitar contra els dolents. Això defineix qui sóc.
Això no vol dir que... Què?
Ho he sentit dir a la tele.
És un magnat i m'ha vingut a veure. Vol parlar de coses d'herois.
Ajudi'm a fer tornar els superherois a l'actualitat. Necessitem l'Elastigirl.
Adéu, rei.
Ja vigilo els nens, no pateixis.
No, escolta, que no es fa així, pare. Volen que ho fem així.
No ho sé fer d'aquesta manera. Per què han de canviar les mates?
Tranquil,
les mates,
pare,
són mates,
tranquil.
Són mates! Al país dels dormilegues, els dormilegues dormen. Les parpelles els pesen tant que sempre...
I això és Els Increïbles 2, que arriba el 3 d'agost. Estrenada el 2004... Els Increïbles és encara una de les millors pel·lícules d'animació de Pixar. La pel·lícula barrejava amb èxit un munt d'elements: cinema superheroic, amb dinàmica familiar i cinema d'espies. Els Increïbles ens mostrava com podria ser una bona pel·lícula dels Quatre Fantàstics. La va dirigir Brad Bird, que venia de signar aquesta obra mestra de l'animació que va ser El Gigante de Hierro, que s'ha acabat convertint en una pel·lícula de culte. Baird va pujar graons dins de Pixar després d'aquest èxit de crítica i públic i posteriorment li van encarregar la direcció de Ratatouille. Baird va acabar sortint de Pixar perquè volia fer un salt en la direcció d'imatge real i ho va fer a Mission Impossible Protocolo Fantasma. L'ensopegada gran li va arribar amb Tomorrowland, El Mundo del Mañana, una pel·lícula molt infravalorada. Així que quan li van oferir tornar als Increïbles, no va dubtar-ho. Després d'aquesta meravella que va ser Coco, Pixar torna amb Els Increïbles 2. La pel·lícula ens mostra com Helen, Elastigirl, gaudeix de millor imatge pública que el seu marit Bob, Mr. Increïble. Així que mentre Helen continua amb èxit la seva carrera de superheroïna, Bob es queda a casa per cuidar la mainada. L'adolescent Violet, el jove Dash i el bebè Jack-Jack, que ja ha començat a descobrir els seus poders. Quan emergeixi un nou malvat, la família Increïble i Frozen hauran de trobar la manera de tornar a treballar junts.
Està molt bé. I no només és una de les millors pel·lícules d'animació de Pixar, sinó que Els Increïbles és una de les millors pel·lícules de superherois de la història del cinema. Jo ja arribo hasta aquí, si vols.
Corre, corre!
¿Hacia dónde, Benji?
Bien, todo recto.
Recto, recto, recto.
¿Y a la derecha?
¿Derecha?
Sí, derecha.
¿Seguro?
Sí, a la... ¡Uy, no, izquierda! ¡A la izquierda! La pantalla se había bloqueado.
¿A qué esperas?
¡Voy a saltar por una ventana!
Ah, perdona. Buena suerte.
No puede haber paz sin antes un gran sufrimiento. Cuanto más sufrimiento hay, mayor es la paz. Está cerca, muy cerca, y sus manos estarán manchadas de sangre.
Esta misión es de la CIA. O va mi hombre, o no va nadie. Usted usa bisturí. Yo prefiero un martillo.
Es una mala idea.
¿Alguna vez hay una buena? Sé sincero.
Trajes.
El 27 de juliol arriba Mission Impossible Fallout, sisena entrega de la saga, en la qual repeteix per primera vegada un director, Christopher McQuarrie, responsable de Nación Secreta. El repartiment està encapçalat novament per Tom Cruise, com a Ethan Hunt, i també repeteixen Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vin Rames i Alec Baldwin. Qui no ha pogut repetir ha estat Jeremy Renner per coincidir el rodatge amb el de Vengadores 4. Pel que fa a les noves incorporacions, destaca Henry Cavill com a l'antagonista d'Ethan Hunt. En aquesta pel·lícula, Cavill llueix un prominent mustatxo, precisament el bigoti de la polèmica que no va poder afaitar-se'l durant els reshots de Justice League, que va haver de ser esborrat digitalment, amb uns resultats desastrosos. La premissa de la pel·lícula comença quan Ethan Hunt pren la decisió de salvar els seus companys per damunt de la missió que li han encarregat, cosa que provoca que es desencadeni una amenaça nuclear sobre el planeta. Això el situa en contra de la nova directora de la CIA que n'ordena la seva captura. Del rodatge se'n va parlar molt quan Tom Cruise es va trencar el turmell en una de les escenes d'acció. Ja sabem que l'actor s'obstina a gravar ell mateix les escenes perilloses i no fer servir dobles d'acció. En aquesta ocasió, en una escena que veiem en el tràiler, mentre salta d'edifici en edifici, va xocar contra la paret. Això va suposar que el rodatge s'aturés durant 6 setmanes, temps que McQuire va aprofitar per editar la part de la pel·lícula que estava rodada. Mission Impossible no s'acaba i Tom Cruise ja té idees sobre el que seria la 7a pel·lícula.
I do like a party.
Come on, Pete.
What should happen if you forget about me?
Silly old bear. I won't ever forget about you, Pooh. I promise. Not even when I'm 100.
We should be working this weekend, Robin.
But I promised my wife and daughter I'd take them away this weekend.
All hands on deck.
You won't be coming to the cottage.
Well, it can't be helped.
Your life is happening now, right in front of you.
What to do, what to do, what to do. What to do indeed.
Pooh?
Christopher Robin.
No.
The tree I remember was in the countryside, not here in London. There's no opening.
I això és Christopher Robin. He agafat el tràiler en versió original expressament perquè les veus a aquesta pel·lícula crec que són fonamentals. Arriba el 31 d'agost. Pel·lícula de Disney d'acció real inspirada en la saga de contes infantils d'Alan Alexander Milne, Winnie the Pooh. Christopher Robin, Mile, era el seu fill i els protagonistes de les històries de Winnie the Pooh eren els peluixos de Christopher Robin. Quan només tenia un any, li varen regalar un osset de peluix que va batejar amb el nom de Winnie the Pooh. Quan Mile va començar a escriure contes pel seu fill, va crear aquest món de fantasia. A l'osset l'acompanyaven els seus amics Piglet, Tiger, Kanga, Eirgord i el nen Christopher Robin, que era el seu propi fill. En la seva infantesa, a Christopher Robin li agradava estar associat amb els llibres del seu pare, inclús l'ajudava a escriure algunes històries. Però en començar l'escola, els seus companys es reien d'ell recitant-li passatges del llibre. Apareixen els llibres li va provocar problemes en la seva etapa escolar i durant anys va guardar rancúnia al seu pare i es va tornar molt introvertit. La pel·lícula ens presenta un Christopher Robin adult que ha perdut el rumb i és un pare de família i un home de negocis amb responsabilitat. Un dia rep la visita de Pooh i tornarà a recordar la seva oblidada infantesa. Pooh l'ajudarà a tornar al bosc dels 100 acres i li demana ajuda perquè trobi els seus amics perduts. Christopher Robin recuperarà la felicitat perduda quan recordi el nen alegre i amorós que una vegada va ser i que encara existeix al seu interior. Dirigeix Mac Foster, el responsable de Guerra Mundial Z, mentre que Ewan McGregor interpreta Christopher Robin i Hayley Atwell, la protagonista d'Agent Carter, és la seva esposa Evelyn.
Jennifer, están Dimitri, mi socio.
Hola.
Hola.
Me vuelves completamente loco.
Así que, dímelo. ¿Qué es lo que no te gusta de mí?
No eres mi tipo, ya está.
¿Que no soy tu tipo?
Això és Revenge. Ens arriba el 24 d'agost. Coraline Fergot debuta en el llargmetratge en aquesta pel·lícula francesa que barreja terror i acció que protagonitza Mathilde Lutz. Tres homes casats rics es reuneixen anualment per anar de cacera, però aquesta vegada un d'ells ve acompanyat de la seva amant, Jen, una jove que desperta ràpidament l'interès dels altres dos. Aïllats en una casa enmig del desert, les coses es compliquen dramàticament per a ella quan un dels altres homes la viola. Jen reclama justícia o, si no, amenaça en fer pública la seva infidelitat a la seva dona. En veure que el seu món està en perill amb els seus amics, decideix matar-la. Donada per morta enmig del desert, després d'una dramàtica caiguda, ella s'aixecarà per sobreviure i venjar-se dels seus atacants, com una autèntica final girl de la manera més sanguinolenta possible. La vam poder veure a Sitges i la veritat és que val molt la pena.
No sé, fa una pinta una mica així, eh?
No
sé,
no, està, te la recomano molt. És un divertiment tot de primera.
No pensava posar-la entre les pel·lícules de l'estiu, però d'acord.
A més, és francesa.
Ah, això suma punts.
Cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez.
¿Qué veía?
Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía.
La abadía tiene una larga historia.
¿Balak?
No del todo encomiable.
¿Qué?
Finiquinteo. Aquí acaba Dios.
Santa María, madre.
7 de setembre, la monja. Nou spin-off de la saga Expediente Warren. Després de l'èxit de les dues pel·lícules d'Annabelle, toca el torn de l'entitat demoníaca Balak, que apareixia a Expediente Warren, el caso Enfield. La dirigeix Corin Hardy, responsable de The Hollow, el guió anat a càrrec del mateix James Wan, i Gary Duberman, guionista de les dues entregues d'Annabelle i It. I la protagonitzen Demian Bichir i Thaisa Farmiga, la germana de Vera, qui interpreta a Lorraine Warren a la saga. Després del judici d'una monja en una abadia de Romania, un sacerdot amb un passat vinculat als encanteris és enviat pel Vaticà a investigar el cas. Arriscant la seva vida, fe i ànima, el sacerdot s'enfrontarà amb una força malèfica, l'entitat demoníaca amb aspecte de monja, Balak. En demonologia, Balak és el poderós gran president de l'infern i compta amb una legió de dimonis a les seves ordres.
Este verano llega...
¡Al fin! ¡Van a hacer una peli sobre mí!
La historia del mejor aliado de Batman.
¡Soy yo! ¡Tengo que ser yo!
Su más preciado amigo en el mundo.
¡Alfred!
Alfred, la película.
Es hora de limpiar esta ciudad.
Pues tiene muy buena pinta.
¡Quiero verla!
¡Están haciendo pelis de todos los superhéroes!
¿Han hecho una película sobre ti?
Había una peli de Linterna Verde. Pero mejor no hablar de eso.
Es hora de que hagan una sobre mí.
Me temo que va a ser que no. Solo hacemos pelis sobre superhéroes de verdad.
¿Por qué nadie nos toma en serio?
Teen Titans, que sepamos, vosotros nunca habéis hecho nada heroico.
¿Y cuando descubrimos esa cafetería tan guay? ¡Vaya comida tenían!
Pero ahí no hubo ningún delito. No salvasteis a nadie.
¡Salvamos nuestros estómagos!
Tener una peli es la única forma de que te vean como un héroe de verdad.
¿Qué hay de un archienemigo?
¡Quieto ahí! ¿Deadpool?
¿Deadpool? ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo cree que soy Deadpool?
Creía que Deadpool era de los buenos.
Que conste, él es quien debería decir que no es yo, porque yo debuté mucho antes que él.
No, seguro que eres Deadpool.
¡Yo soy Slade!
Si lo convertimos en nuestro archienemigo, verán que merece la pena una peli.
No me interesa luchar contra un puñado de peleles y medio robot.
¡Oh, tío! ¡No te dejaré volar más con mi cuerpo!
¡El mundo entero estará bajo mi control! ¡Eliminadlos!
I el 31 d'agost ens arriba Teen Titans Go, la pel·lícula. Sala en el cinema de la sèrie d'animació de DC. Els Teen Titans, formats per Robin, Starfire, Chico Bestia, Raven i Cyborg, veuen com tots els seus companys superherois gaudeixen de pel·lícula pròpia, mentre que ells estan relegats a l'ostracisme. Els Titans hauran de demostrar que ells també són dignes d'aconseguir una adaptació cinematogràfica. Per qui no conegui la sèrie de televisió, que sàpiga que té més en comú l'estil cartoon de les comèdies animades àcides que en adaptar o ser fidel als personatges i les històries dels còmics. La sèrie, amb 5 temporades a les seves espatlles i més de 200 episodis, combina humor, slapstick, absurd i metareferencial, una fórmula que ha estat un èxit entre grans i petits. En un moment en què les encarnacions en imatge real dels personatges de DC estan a la baixa, la divisió animada treu pit en el que serà la pel·lícula de DC de referència d'aquest any. En aquesta pel·lícula, els Teen Titans s'hauran d'enfrontar a Deathstroke, que en aquesta versió els ridiculitzarà i es burlarà d'ells. L'actor Will Arnett posa veu en aquest personatge, mentre que Nicolas Cage posa la veu a Superman. Recordeu que ell havia de ser Clark Kent en la versió frustrada de Tim Burton.
He vist alguns capítols de Teen Titans, no sóc un gran seguidor de la sèrie, però la trobo molt graciosa i una sèrie molt recomanable. I si la pel·lícula té el mateix esperit, Pot ser difícil, potser, d'entrar-hi per als que no hagin vist mai la sèrie. Però els fans de la sèrie no se la poden perdre.
Jo he vist el tràiler, bueno, el que estàvem escoltant ara mateix, i és divertidíssim. Per tant, jo crec que ens l'apuntem i amb moltes ganes de veure-la.
Dos expulsiones, arresto por delito menor y pendiente de resolución un incendio provocado.
La doctora Sinclair representa un instituto.
Es más bien una academia donde las chicas como tú pueden llegar a hacer cosas increíbles.
Bienvenidas a Blackwood. Las consecuencias de vuestros actos os han traído hasta aquí. Es una alternativa a la cárcel. La señora Orlonsky recogerá vuestros móviles.
Eso no es
no,
justo.
Pero ¿está de coña? Las decisiones han sido vuestras y de nadie más.
¿Eres una degenerada?
No, solo estaba...
¿Espiando las habitaciones de las demás?
¿Podéis bajar la voz? Algunos tratamos de odiar este sitio en paz.
Nos encanta teneros aquí.
A todas, por favor, disfrutad. Catherine. Las estudiantes no pueden entrar en esa parte del edificio.
Ja, em perdonareu, però el doblatge i els accents aquests xungus... No? Sembla que vegis dibuixos animats en lloc d'una pel·lícula seriosa. Bé, en tot cas, Black Boot, pel·lícula que s'estrena el 3 d'agost, és el retorn de Rodrigo Cortés, director de Variety Luces Rojas, que adapta una novel·la gòtica protagonitzada per Kit, una adolescent problemàtica que és internada en una escola per a joves amb talents singulars que desconeixien fins aleshores. Kit haurà d'enfrontar-se a la directora que amaga poders obscurs i els fenòmens sobrenaturals que succeiran en l'internat. La pel·lícula està protagonitzada per Anna Sofia Robb i Uma Thurman. Cortés es va apropar a la pel·lícula perquè havia sentit que era l'origen apòcrif de Suspiria de Dario Argento.
Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia. La tarjeta ha sido rechazada.
Pase.
¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche.
Ha llamado a la puerta equivocada, abuelete.
Ven aquí. ¿Has visto Star Trek?
Sí, señor.
No olvides darme 5 estrellas.
Sí, señor.
I precisament el gag aquest de Star Trek que veiem al tràiler es veu que se li va ocórrer a Denzel Washington i va convèncer Anthony Fuqua perquè l'inclogués, no? És a dir... Molt bé, per Denzel Washington, això és la segona part de d'Equalizer, d'Equalizer 2, que arriba el 10 d'agost. I el director Anthony Fuqua i l'actor Denzel Washington han fet per primera vegada una seqüela d'una de les moltes pel·lícules que han rodat junts. Recordem que aquesta pel·lícula és una adaptació de la sèrie de televisió L'Equalitzador, protagonitzada per Edward Woodward. La pel·lícula comença allà on ho deixava l'anterior, amb Robert McCall convertit en un justicier que actua per defensar els explotats i oprimits que necessitin la seva ajuda. Quan la seva vella amiga Susan sigui assassinada per uns mercenaris internacionals, McCall iniciarà una investigació que el portarà a descobrir una conspiració d'alt nivell que el portarà al límit. La característica principal de la pel·lícula anterior eren les seves escenes d'acció violentes i plenes d'explosions. Fuqua promet pujar el llistó en aquesta seqüela.
¿Dónde está mi hija? Nadie desaparece así como así.
Se te mete en la cabeza. Como un virus.
Això ens arriba el 24 d'agost. És Slenderman, pel·lícula de terror basada en el personatge creat en el fil del fòrum d'internet Something Awful amb l'objectiu de fer un concurs en línia de muntatge fotogràfic d'entitats sobrenaturals. Slenderman va ser dissenyat com una criatura molt alta i prima amb braços anormalment llargs i sense rostre. The Slenderman va destacar per sobre la resta perquè el seu creador va adjuntar-hi un text en el qual suposats testimonis afirmaven que era responsable del segrest de nens i adolescents. L'acció de la pel·lícula arrenca en un petit poble dels Estats Units. Un grup de joves experimentaran estranys successos que posaran en perill les seves vides. Javier Botet interpreta a Slenderman. El fenomen d'aquesta criatura s'ha fet viral a internet fins al punt que un documental de 2016 en revela les històries de dues menors de 12 anys que van intentar assassinar a un amic per tal d'impressionar el monstre fictici.
Hemos hecho el descubrimiento de nuestras vidas. Cuando todos creíamos que la fosa de las Marianas era el lugar más profundo del planeta, hemos encontrado un mundo completamente nuevo.
Sistema listo para descenso.
Podríamos descubrir toda clase de especies desconocidas para la ciencia.
Hay algo aquí abajo.
Dios mío. Es un megalodón.
Está de coña, ¿no? El megalodón se consideraba extinto. Me niego a que me coma un pez prehistórico.
¿Estás segura de esto?
Claro que no.
Si quieres que lo haga yo.
I tanquem el top 10 de pel·lícules d'estrenes d'aquest estiu amb Megalodon. El dia 10 d'agost, Jason Statham, que defineix aquesta pel·lícula que ell mateix protagonitza com una barreja entre Tiburón i Jurassic Park. Deixeu-me que posi en dubte que la qualitat de Megalodon s'acosti al nivell de les dues pel·lícules de Steven Spielberg. En tot cas, Megalodon és una coproducció entre els Estats Units i la Xina, a l'estil de La Gran Muralla, que combina la presència d'actors internacionals amb estrelles xineses. L'objectiu, rebentar les taquilles dels dos països que més diners aporten a la indústria cinematogràfica. Statham interpreta un bussejador expert que ha de liderar un grup de rescat amb l'objectiu de salvar uns investigadors que han quedat atrapats en el Pacífic i que estan sent assetjats per un tauró prehistòric de 23 metres de longitud, el que es creia desaparegut de feia segles. Dirigeix Don John Turteltaube, responsable, per exemple, de La Busca, de Nicolas Cage. La veritat és que no ens esperem res més que entreteniment. Si la cosa funciona, es preveu que arribin seqüeles, ja que la novel·la en què es basa compta amb 5 continuacions.
El que ja em sembla la pera és que hi hagi una novel·la bàsica amb 5 continuacions. Això ja és la pera.
Anem a la resta d'estrenes d'aquest estiu. A part d'aquestes estrenes, podrem veure moltes pel·lícules més, ordenades per gènere. Comencem amb les propostes d'animació. Hotel Transilvània 3, unes vacances monstruoses, és la tercera entrega d'aquesta saga de Sony Animation. En aquesta ocasió, els monstres surten de l'hotel i la família de Dràcula va de vacances en un creuer de luxe per a monstres, amb escala al Triangle de les Bermudes i la ciutat perduda de l'Atlàntida. Mary i la Flor de la Bruja és un anime dirigit per Hiromasa Yonebayashi, responsable de Arrietty, El Mundo de los Diminutos i El Recuerdo de Marnie, basat en un conte infantil de Mary Stewart. La història segueix una jove que, després de ser enviada a la casa de la seva tieta, obtindrà poders màgics, tot i que només per aquella nit. En l'apartat d'acció tenim el rascacielos, barreja entre El Coloso en Llamas i La Jungla de Cristal, protagonitzada per The Rock, en el paper d'un expert en seguretat de gratacels que acudirà al rescat de la seva família que ha quedat atrapada en un gratacel a conseqüència d'un incendi que s'ha produït en la planta 96.
Aquesta pel·lícula és la cosa més original de la galàxia. No hem vist mai cap pel·lícula
mai.
Sobre un gratacels en flames, no?
Jo t'he donat dos referents, si no els has pillat.
És com, mare de Déu.
El que aquest desconeix és que la deflagració ha estat causada per un grup terrorista que pretén perpetrar un robatori. Què ens hi trobarem? L'espectacle testosterònic, muscular i familiar típic de The Rock, amb el que passar una estona entretinguda amb l'aire condicionat al màxim. A Persecución al Límite, Nicholas Hoult és un motxiler americà que s'enamora de Juliet Felicity Jones a Alemanya. Quan ella li diagnostiquin una malaltia mortal, elabora un pla per robar a un perillós criminal, Anthony Hopkins, per tal de pagar el tractament que li salvaria la vida. A Alpha, Cody Smith McPhee és el protagonista d'aquest drama d'acció ambientat en el Paleolític Superior Europeu, 20.000 anys abans de Crist, un jove ha d'embarcar-se en una dura expedició per trobar la seva tribu, enfrontant-se a inhòspits terrenys, terribles condicions i tot tipus de perills. Pel que fa al gènere fantàstic, tenim La Bruma. Roman Duru i Olga Kurylenko protagonitzen aquesta pel·lícula postapocalíptica francesa en què la ciutat de París ha quedat envoltada per una boira mortal. Sense recursos per sobreviure i refugiant-se enterrats entre la població, descobrim a una família que haurà d'arriscar-se per fugir de la boira si vol salvar la vida de la seva filla. Sibèria és un thriller romàntic protagonitzat per Keanu Reeves en el paper d'un comerciant de diamants de negocis no massa legals. Durant un viatge de negocis a Rússia, el seu company desapareix amb uns diamants, cosa que l'obliga a traslladar-se a Sibèria. Allí començarà una relació amb la propietària d'un cafè. A Hotel Artemis, Jodie Foster, Sofia Boutella, Jeff Goldblum i Zachary Quinto protagonitzen aquest film de terror, que suposa el debut en la direcció del guionista Drew Pearce, el d'Iron Man 3.
Aquesta em ve una mica de gust.
Pues tu mira Rotten Tomatoes. L'Hotel Artemis és un hospital exclusiu per a delinqüents que està cenyit a unes normes molt estrictes. Quan l'hotel és atacat, es desencadenarà un espiral de violència que no s'aturarà.
Hotel Artemis, has dit?
Sí.
Que ho buscarem i direm als nostres oients a veure què opina Rotten Tomatoes d'això.
Busca, jo vaig seguint. A Mentes Poderoses, després que una plaga posi fi al 98% de la vida dels nens i adolescents dels Estats Units, els supervivents desenvolupen poders, però són reclosos en campaments en ser considerats perillosos. La protagonista és Ruby, una noia de 16 anys que s'escapa d'un d'aquests campaments amb altres joves que volen rebel·lar-se. El Rehén és un thriller polític protagonitzat per John Hamm i Rosamund Pike. Hamm interpreta un antic diplomàtic que haurà de negociar l'alliberament d'un agent de la CIA segrestat, que havia estat amic seu. Els terroristes demanen l'alliberament d'un dels seus homes, que ningú en tot el món diu que té retingut. Mom and Dad és una pel·lícula d'humor negre amb un Nicolas Cage desencadenat.
Wow.
Que fa gala de tot el seu histrionisme. Mom and Dad ens mostra tots els tics interpretatius de Cage que l'han convertit en un actor de culte i en una burla al mateix temps. Un virus provoca que l'instint de protecció dels pares envers els seus fills es converteixi en un instint assassí. Bogeria increscendo i molt d'humor en aquesta pel·lícula coprotagonitzada per Selma Blair. La vam poder veure a Sitges i la veritat és que és un autèntic festival. Si la veieu, que us ho recomano, pareu especial atenció a la seqüència de l'arribada dels avis.
A veure, tenim aquí el tomacatòmetre
sí. Del
Hotel Artemis. Diu 57%, que és molt baix perquè normalment són molt generosos, i l'audiència un 33%.
The Little Stranger és un drama fantàstic protagonitzat per Don Hall Gleason sobre un doctor que l'estiu de 1947 acudeix per ajudar a una pacient a la casa on la seva mare va treballar com a criada anys enrere. La mansió ara està en declivi. La propietària i els seus dos fills estan obsessionats amb una forma de vida que viu en aquesta mansió decadent. Creeping over, now his hand is on your shoulder. En l'apartat de comèdia comencem per Mamma Mia, una i otra vez. Si us vau quedar amb ganes de passar més vergonya pels altres en veure Pierce Brosnan, Colin Firth i Stellan Skarsgård fent el ridícul, esteu d'enhorabona. Mamma Mia, una i otra vez és al mateix temps una preqüela i una seqüela de l'original. A part dels esmentats anteriorment, repeteixen Meryl Streep i Amanda Seyfried. I com a nova incorporació tenim a Cher. Al ritme de les esgotadores cançons d'Ava, veurem com el personatge de Seyfried es queda embarassada i haurà de fer front a un embaràs de joventut com va haver de fer la seva mare. A Un mar d'enredos, Anna Faris protagonitza el remake d'Un mar de líos, una comèdia de 1987 protagonitzada per Goldie Hawn i Kurt Russell. El ric amo d'un iot cau per la borda i perd la memòria, per la qual cosa es converteix en l'objecte de venjança de la seva maltractada empleada. Sota el títol horrible traduït aquí, ¿Quién está matando a los muñecos?, es tracta d'una comèdia policíaca que barreja actors i marionetes. La produeix la The Jim Henson Company i la protagonitza Melissa McCarthy. Phil és una marioneta que treballa de detectiu privat i que investiga els assassinats que està cometent un assassí en sèrie que mata a les marionetes d'un programa de televisió dels 80. Phil unirà forces amb la seva excompanya quan estava en el cos de policia.
Aquesta, creat molta polèmica als Estats Units, perquè la pel·lícula és bastant passada de voltes i bastant adulta, i no ha acabat de fer massa gràcia que les ranes Gustavos i companyols hi passin aquestes coses i parlin d'aquesta manera.
Sí, de totes maneres, el títol que li han posat aquí tira enrere. El espia que me plantó, Mila Kunis i Kate McKinnon interpreten a dues amigues que es veuran involucrades en una conspiració internacional quan l'ex-xicot d'una d'elles apareix al seu apartament fugint d'uns letals assassins. Així ella descobrirà que ell era un agent de la CIA. A Una relació abierta, Rebecca Hall i Dan Stevens interpreten a la parella perfecta. Durant l'aniversari d'ella, un amic comú els proposa que haurien de provar de mantenir relacions amb altres persones abans de casar-se. En l'apartat de drama trobem Mary Shelley, biòpic sobre l'escriptora de Frankenstein, protagonitzat per Elle Fanning, que comprèn el període juvenil de Shelley fins a la publicació de la novel·la que aquest any celebra el seu bicentenari. Mary Wollstonecraft Goodwin, filla del filòsof i polític William Goodwin, fuig de la seva llar benestant...
A veure. I la seva mare? Precursora feminista? Què passa aquí? En els teus apunts?
He fet un resum de 4 línies, ja em permetràs que no pugui explicar la pel·lícula sencera. Puc continuar? O...
Bé, no ho sé, com continuaràs? Tu mateix.
Us adoneu que aquest és l'únic programa a la qual els col·laboradors es dediquen a trolejar constantment el seu presentador?
Però se n'ha oblidat d'una part important, però, trobo.
A veure, jefe, tu veus com tractem o maltractem la secció de la Marta normalment?
Exacte.
Pues, o sigui, jo no m'ho deixo fer, això.
Aquí som molt dolents tots amb tots.
Exacte.
Filla del filòsof i polític William Goodwin, fuig de la seva llar benestant per viure en pobresa amb el seu amant, Percy Shelley, un home casat. Mary va viure en el punt de mira de la societat per les seves relacions familiars i suposades amoroses amb John Polidori i Thomas Hawke. Happy End és l'última pel·lícula de Michael Haneke amb la qual la crítica s'hi ha acarnissat i que gira al voltant d'una família burgesa que viu al cantó dels campaments on viuen milers de refugiats sirians que posseeix una empresa a Calais, la qual presencia el final de la vida d'un dels seus membres que es dedica a recordar temps passats. A Pura Sangre, Anya Taylor-Joy i Olivia Cooke interpreten a dues amigues d'infantesa que es retroben d'adultes. Una és una adolescent rica de classe alta i l'altra una marginada amb problemes mentals. Només els uneix l'odi envers el padrastre de la primera, així que planifiquen assassinar-lo. La Gaviota és l'adaptació cinematogràfica de l'obra d'Anton Chekhov protagonitzada per Saoirse Ronan i Annette Bening. La ingènua Nina, una veterana actriu que ja ha deixat enrere els seus dies de glòria, un jove dramaturg experimental i un famós escriptor, han de fer front a una sèrie de conflictes romàntics i artístics. A Un nación entre nosotros, Colin Firth i Rachel Weisz protagonitzen aquesta pel·lícula basada en fets reals sobre Donald Crowhurst, un balerista aficionat que en el 1968 va participar en una competició que consisteix a fer la volta al món sense escales. Amb un vaixell inacabat i havent hipotecat la seva casa i negoci, es convertirà de forma sorprenent en un competidor a tenir en compte, tot i la seva falta de preparació. I fins aquí les estrenes d'aquest estiu.
Home, aquí vaig dedicar una secció a parlar de l'obra Frankenstein, amb en Jacint, que a més és un fan d'aquesta obra, eh?
Totes maneres...
O el Prometeu modern.
La pel·lícula, diuen, jo no sé, perquè s'estrena aquesta setmana...
Tal com l'has plantejat la ressenya, és bastant esbiaixada.
No sé, la pel·lícula, en tot cas, diuen que no és tot el valenta que hauria de ser.
No,
que
diuen
no entra...
que amb 18 anys va escriure Frankenstein, per exemple?
Bueno, si vols explico la pel·lícula sencera, ja que ningú la vagi a veure, no?
Home, tothom ho sap qui va escriure Frankenstein, no? Sí. Això sí. No?
Sí, Mary Shelley.
Sí, no? Sí.
Que hi ha algun spoiler de la Mary Shelley? O... no se sap.
Home, suposem que la història més o menys la coneixem? Sí.
Bueno, però sembla que se centra més en les relacions socials i tal, no? O que li han donat un toc com a mínim així negre o gòtic o...
Quan la vegi ho podré explicar.
Jo també la miraré. Val, doncs ja t'explicaré jo, no tu.
És que m'està fent preguntes. No faig com l'Aram, que li preguntes coses i se les inventa i fa crítiques de pel·lícules que no ha vist.
Jo però tinc... no és tan difícil.
Jo tinc la dignitat de veure-les abans.
Però segur que has llegit alguna ressenya, no? Alguna cosa.
Sí, per això. Vale. Jo he llegit ressenyes no massa positives. A més, la directora és una dona i s'esperava una mica més, i es veu que la pel·li doncs, és bastant suau i que no es mulla gaire quan donava per mullar-se amb el personatge que era. No? És a dir, han intentat fer una cosa bastant políticament correcta quan el personatge precisament era tot menys políticament correcte. No? Jo això és el que he llegit, llavors ja la veurem i ja en parlarem. Anem a parlar d'una que sí, que hem vist, que és Ant-Man i la Vespa. Doncs aquesta cançó li ve posada perfecta a Ant-Man i la Vespa, que sona cap al final de la pel·lícula, pràcticament doncs, quan ja està acabant. I jo crec que la pel·lícula ja és això, no? De fer-nos feliços i passar una bona estona i poca cosa més. I la veritat és que per mi doncs, ho aconsegueix, i ara una mica parlarem d'aquesta pel·lícula Ant-Man i la Vespa, que ens arriba doncs, quan ja hem passat esgotadorament Avengers Infinity War, que ha estat una experiència dura, èpica, que ens va deixar doncs, tots una mica estupefactes, i potser tornant al gènere de superherois calia un producte com aquest, Ant-Man i la Vespa, que fos una història més relaxada, amb bon humor, sense masses pretensions, una pel·lícula infantil / familiar, podríem dir, amb un to bastant diferent a Vengadores, i com sempre Marvel una mica això que fa, no? Que cada pel·lícula l'intenta donar un toc diferent. No diré que vagi a buscar tampoc un públic diferent, tot i que sí que explora diferents gèneres en les seves pel·lícules. I ara d'aquí res, començarem a fer spoilers, eh? Vull dir que parlarem una mica de la pel·lícula i farem spoilers, clar. Vull dir que si no l'heu vist, aquest tall, com a mínim, més o menys aquests 3/4 d'hora que estarem parlant de la pel·lícula, doncs us els salteu. Ara, Marta, què us ha semblat a vosaltres?
A mi m'ha semblat entretinguda, i la seva manca de pretensions em sembla un problema, també. Perquè jo m'esperava alguna cosa més. La primera em va agradar, però repetir una mica la mateixa fórmula, fins i tot repetint els gags que funcionaven de la primera, em sembla un problema i un defecte. Em passa una mica el mateix que em va passar en Guardianes de la Galàxia, que si el que em va divertir a la primera, tornar-ho a veure a la segona, doncs ja no em va fer tanta gràcia.
Sí, però fixa't que repeteix... O sigui, el que repeteix és el que va funcionar molt bé la primera. Jo, per exemple, és aquella escena còmica del Luis, no? Que,
sí.
Que explica que este me ha dicho que l'altre no sé què, no? I munta tota aquella escena, que en aquella pel·lícula estava molt divertida, aquí la torna a fer.
Exacte, això és repetir la fórmula de la primera, no
però,
sé.
Però està bé, és només una, és un gag, una escena còmica... També passava el mateix amb X-Men, no? L'escena aquella de Mercurio es tornava a repetir, que si tu volies dir, no, això ja ho vam veure, no?
Sí, és veritat, i estava millor la primera.
No sé,
les
dues m'agraden a mi. Potser, clar, la primera vegada sempre és la primera vegada i és allò, sí. la novetat.
A veure, Ignasi, la segona vegada que t'expliquen un acudit no et fa gràcia.
Bueno, depèn.
Tu creus? O sigui, l'has d'explicar molt bé perquè torni a fer gràcia. Has de ser un Eugenio o un Gila.
Però no és el mateix acudit, és un altre acudit diferent, plantejat diferent.
Bueno, no sé què dir-te. A mi em sembla exactament el mateix acudit i fan servir els mateixos recursos per explicar el mateix. En tot cas, hi ha coses de la pel·lícula que estan bé. M'agrada que tingui més protagonisme la nena... M'agrada... Tots els personatges secundaris trobo que estan molt ben caracteritzats i que tenen una personalitat molt clara... que la primera això també ja passava i m'agrada la exdona del protagonista, l'exdona de l'Scott, el marit de l'exdona, tots aquests personatges trobo que estan molt bé.
Després farem una mica de repàs a tots els personatges que anem trobant.
Molt bé.
És una família molt harmoniosa, m'agrada molt aquestes abraçades que fan familiars. I
sí, perquè
això sembla una tonteria però trenca molts esquemes, eh?
Sí, perquè estan polits. Separats però estan ben avinguts, no? Perquè clar, tens la
sí,
filla.
Sí, però no és això, és que el marit de la dona, de l'exdona, abraça també, no? Necessites un abrazo, no? Vale. No sé, a mi també m'ha passat que, no ho sé, sí que hi havia moments que m'han divertit molt, com ara ell convertit en gegant i anant com una furgoneta, com un patinet. En aquell moment és molt, està molt bé, és molt graciós. Clar, tot el joc que tenen amb en Douglas, no? el científic, de que ve de la pel·lícula anterior de Los Vengadores, de la lluita, que tu te fuiste, no me dijiste el traje...
Sí,
tot
però
això.
De fet no ho hem vist, perquè...
No ho hem vist, això ho expliquen
sí,
aquí, però...
Exacte.
Clar, m'acaba quedar una mica penjat, o jo estava penjada, i bé, tampoc passa res, eh? Ho pots deduir pel diàleg.
És que és això, de fet és aquí quan...
Però,
com...
però sí que la química que se pressuposa, no, jo no l'hi trobo. Llavors, sí que a mesura que vas veient, ell sembla que té aquesta expectativa de guanyar-se el sogre, no? Diguem, entre cometes, perquè va tenir una relació amb l'avispa, però es va acabar com va acabar, i ara sembla que el retrobament ha de donar algun fruit, no? M'agrada molt el personatge que no l'actriu, d'aquesta persona, aquesta noia jove que té els àtoms del cos destarotats. M'agrada molt la idea, el que passa que ella no m'agrada gens.
Aquesta trama és un desastre. Res del que passa allà té cap mena de sentit.
No aconsegueixo ni veure les... O sigui, tot el que són relacions en aquesta pel·lícula està mal treballat. L'única relació que funciona és ell, la The Ant-Man, amb el seu col·lega sud-americà.
Un moment, i amb la seva filla.
I amb la seva filla.
La relació que té amb la filla és guai, és sana.
Ja
doncs, home, jo no estic d'acord. Jo crec que, per exemple, ell i l'avispa tenen molta química, perquè, a més, si li sumes Michael Douglas, si li afegeixes Lawrence Fishburne i si anem ampliant amb Michelle Pfeiffer després, trobo que estem parlant de 5 actorassos.
Un moment, el de Lawrence Fishburne no té cap mena de sentit. O sigui, l'home sap que en Hank Pym és un gran expert en la matèria i en 30 anys intentant ajudar una noia que té un problema quàntic no es posa en contacte amb ell
perquè
i no li
no
explica.
Perquè no es poden ni veure.
No es poden ni veure, però estàs intentant salvar una vida i demostra que per ell salvar aquella vida és molt important.
Bueno, això juga amb l'egocentrisme científic, no? L'egocentrisme aquest de
sí,
estereotipat dels científics de posar-se la medalla.
En els còmics n'és ple, no? Perquè el sí. Doctor Muerte no demanava ajuda a Reed Richards si tenia la solució a tots els seus problemes. No. Doncs és per aquest
és
orgull.
És que al final, quan mires la pel·lícula, la relació més treballada o més completa és ell amb la filla.
Sens dubte.
Vull dir, no hi ha més.
Perquè les estem parlant de dues personalitats científiques amb un ego impressionant, que són Hank Pym, que és el Michael Douglas.
Sí, però, Ignasi, són pinzellades tan... que està bé.
Però en quatre pinzellades en aquestes coses jo crec que és suficient, no cal, i a més per una pel·lícula d'aquestes característiques.
És suficient per una pel·lícula com aquesta. No seria suficient per Iron Man.
No.
Aquí no ho veuríem
suficient. Clar, però és que són pel·lícules que tenen pretensions diferents, i aquí jo crec que va buscar un públic més infantil, no va buscar un públic tan adult com les altres pel·lícules de Marvel.
La primera pel·lícula d'Ant-Man em va semblar entranyable i divertida fins a cert punt, i aquesta, doncs, va haver algun moment de mirar-me el rellotge i dir, ostres, vull acabar ja.
Són pel·lícules, de fet, molt semblants, tant aquesta com la primera. Jo diria que hi ha determinats punts que m'agraden més aquesta segona que no pas la primera. Jo, per exemple, potser de les coses més fluixes que vaig trobar la primera va ser el dolent, aquest xaqueta amarilla, que era un dolent més descafeinat. I, en canvi, aquí tota la dinàmica que es crea, doncs, no està malament, perquè no trobem només un sol dolent, sinó hi ha diversos grups de dolents que, a més, al final, doncs...
Hi ha l'FBI.
Acaba sent una gran persecució, no?, entre diferents grups de dolents, a més, l'FBI i tal, hi ha tres o quatre grups, equips diferents buscant un MacGuffin, que no deixa de ser això, no? Una simple excusa d'agafar aquest objecte i que se'l van passejant, doncs, en diferents mans al llarg de la pel·lícula. No?
Sí,
trobo que això li dona un punt divertit i original en aquesta proposta.
La persecució està molt bé, però a mi em foten les pel·lícules que tot es podria solucionar parlant. Que dius, per què no parlen? Per què no parlen entre ells? Saps? O sigui... La pel·lícula duraria molt menys.
Sí, exacte.
Per què no parlen? És una cosa que em posa nerviós. En tot cas, hi ha una cosa amb la que havíem comentat abans fora de micro i amb la que no coincidim, Ignasi, que és que em dona la impressió que Michael Douglas, a la primera, el tio s'ho va passar molt bé. I en canvi ara em sembla que no. Em sembla que ho ha fet més perquè toca. Però a la primera el vaig veure com molt més engrescat a fer el seu paper i amb més ganes de... divertir-se i de passar-s'ho bé. Aquesta l'he vist amb poc interès. Em passa una mica com amb la pel·lícula de Los Mercenarios que surt en Harrison Ford, que totes les seves frases sembla que les digui una màquina.
Jo no estic d'acord, a més aquí el Michael Douglas s'ha implicat, és a dir, no només ho ha deixat estar, fins i tot ha arribat a insinuar de fer una prequela protagonitzada per ell i Michelle Pfeiffer fent servir la tècnica de rejoveniment durant tota la pel·lícula.
Això em sembla una idea de caca de tita.
Però molaria.
No sé què dir-te.
Molaria. A mi m'agrada. Jo l'aniria a veure.
A mi m'ha agradat veure la Michelle Pfeiffer.
Sí, està molt bé.
Molt bé.
Aquesta, bueno, sempre és guai que surti la Michelle Pfeiffer.
Jo, si d'impressions generals, diria que... A veure, és una pel·lícula que no s'avergonyeix de ser una pel·lícula menor, perquè ho és, i de les seves pretensions, i que busca entretenir i divertir, a més que t'emocien una mica, que toca la fibra, que a mi ho ha fet, jo crec que ho ha aconseguit. I això no tampoc és fàcil, vull dir que tampoc és senzill aconseguir això. Trobo que té grans idees, com per exemple el tema del laboratori portàtil, que s'emporten com una maleta. A mi m'ha semblat genial.
I posar una formiga que et substitueixi mentre tu estàs en cerca i captura amb un, no?
Això és
un braçalet de...
En el fons, el més divertit de la pel·lícula és com juguen amb les partícules PIM, d'empetitir i engrandir, i les formigues.
Sí, sí.
Això està molt bé.
Sí.
Les persecucions en cotxes d'ara em faig gran, ara em faig petit, les
gavines, no? Les gavines menjant-se les formigues voladores.
Les gavines, els caramels pez tamany gegant, totes aquestes coses...
La família Antonio Banderas.
Exacte, totes aquestes coses estan molt bé.
És molt divertit, perquè ell ja ho feia en els còmics, el Ant-Man batejava les seves formigues amb noms divertits.
Per cert,
aquí també ho fa.
En la versió en anglès també diuen Antonio Banderas. Sí. Clar,
és que és fàcil el joc, Antonio Banderas.
A més, és estimat, no?
Sí.
És conegut.
Sí, és conegut. De totes maneres, tot això que comentava ara del joc amb les formigues i tal, trobo que li dona a la pel·lícula un toc de sèrie B que li està molt bé, no? La sèrie B sempre ha estat un gènere antigament que apostava, doncs, amb insectes gegants i coses d'aquest tipus, i formigues i tals, no? La marabunta i totes aquestes històries. I la pel·lícula una mica busca també aquest petit toc de sèrie B a la pel·lícula. I sobre els actors rejuvenits, ostres, jo trobo que aquesta tècnica, la veritat, està cada vegada més millorada, fins al punt que diuen que, no sé si serà cert o no, que Samuel L. Jackson, a la pel·lícula de Capitana Marvel, que transcorre als anys 90, estarà tota la pel·lícula rejuvenit.
No sé si és bona idea. Jo crec que funciona Ant-Man perquè l'escena on veiem els personatges rejuvenits és un somni, és un record. Per tant, si es veu així una mica digital, una mica estrany, com una mica boirós o glamurós tot plegat, té aquesta imatge una mica falsa, doncs no passa res, perquè és un moment de recordar alguna cosa. Però veure així tota una pel·lícula crec que pot ser esgotador.
No sé, però és que està tan ben feta aquesta tècnica. Jo, per exemple, a Guardianes de la Galàxia també es va fer el mateix amb Kurt Russell, que realment era impressionant, i amb el mateix Robert Downey Jr. es va fent, sembla que és, ara no recordo exactament si era Civil War o en quina entrega era, que també veiem un Robert Downey Jr. extremadament jove, no? I aquí torna a veure Michael Douglas i Michelle Pfeiffer, tal com els recordem físicament en el seu moment de màxim esplendor de joventut de les seves carreres, a mi m'ha emocionat com a cinèfil veure aquestes escenes, bueno, se'm posa la pell de gallina.
Sí, sí, està molt bé, però no... Crec que hem de deixar que els actors envelleixin.
Sí.
Tranquil·lament.
Però tornar-los a veure joves, ostres, és que jo ja compro. Jo compro. A mi
no
m'ha encantat.
No sé per què.
Suposo una mica aquí te toca la nostàlgia, no? Tornar a veure aquests actors, clar, veus a Michael Douglas i dius, home, està bé, a més que el pobre home que ho ha passat malament de salut, no? Però, clar, està ja gran i tornar-lo a veure de jove, doncs està bé, i com a Han Pym trobo que està bé, i aquí està més treballat a mi el personatge. El que comentaves abans, jo crec que aquí potser és un personatge una mica més amargat, no? Li han volgut donar un punt de personalitat més semblant al Han Pym dels còmics i potser pot donar aquesta impressió que t'ha donat a tu, però jo crec que no, jo crec que forma part del guió i el paper que li han volgut donar, que una mica va lligat amb la desesperació, no? d'haver descobert que la seva dona és viva en el regne quàntic, que fins ara havia pensat que era morta i que està desesperat per trobar-la, no? I clar, tot el que fa i la manera d'actuar i una mica aquesta agró, no? De voler treure-la d'allà el més aviat possible, no?
Sí, així tot, em dona la impressió més que enfadat, que desmenjat, que diu les seves línies de guió com amb desgana. No sé, uh-huh. No em va agradar, en tot cas m'ho hauria de tornar a mirar, però no crec que m'hagi... No sé si m'ha agradat prou com per tornar-me-la a mirar aviat.
Bé, en tot cas agafa doncs la pel·lícula una combinació una mica també d'humor absurd, humor slapstick, familiar, amb acció que treu profit una mica també de lo que dèiem abans, no? Aquests canvis de mida, de personatges, d'objectes, el joc aquest que fa amb els cotxes, per exemple, trobo que també és brutal, no? Tu ets la maleta aquesta amb els Hot Wheels.
Sí, sí.
I els fas tot, grans i petits.
No? És el que dèiem, tot el que és la part de miniaturitzar i engegantir coses està molt ben pensada i és molt divertida i és molt original. I això ens ha agradat a tots, em penso.
I quan ho fan els propis personatges, no? Sobretot aquí l'Avispa, que és un personatge que teníem ganes de veure en acció, i vas veient, a més, doncs, com vola, no? Que ja...
Té més carisma, trobo, en aquesta pel·lícula. Ja no és només la filla enfadada amb el pare, saps? Sí. Ja és més coses aquí, l'Evangeline Lilly, m'ha agradat més.
Sí, aquí el personatge creix una mica més, a més que l'actriu té potencial des de l'host, diguéssim, que... ens agrada, i aquí veure-la fer més coses, doncs està bé, i és el primer personatge Marvel femení que apareix en el títol d'una pel·lícula.
Ah, sí?
Sí.
Mira, no m'havia fixat en això.
Sí, sí, perquè és Ant-Man i l'Avispa.
I l'Avispa.
Capitana Marvel serà la primera pel·lícula d'una superheroïna Marvel en solitari, però aquí hi ha... És la primera vegada, no?, que tenim una dona d'això. I, per exemple, el tema del món quàntic que hi veiem a la pel·lícula, no t'ha recordat una mica el Chip Prodigioso, també? Que ja tenia coses la primera part,
sí,
també, de Chip Prodigioso.
És que saps què passa? No tenim gaires més referències d'imatges quàntiques d'aquestes. Està molt bé quan surten els tardígrados, aquella mena de,
sí,
de microbis gegants.
Vaig
en forma
en Star Trek Discovery en aquell moment.
Ah, sí?
Sí, perquè surten tardígrads.
Exacte.
A l'espai.
Exacte. Doncs està molt bé. Aquestes imatges estan ben fetes i també tenen una virtut que és breu. tota aquella seqüència, perquè és una altra cosa que trobo que pot ser esgotadora si es manté gaire estona la visita al món quàntic. Per això crec que sigui una cosa puntual està bé. Espero que no facin una pel·lícula que la meitat passin al món quàntic, perquè pot ser esgotador.
Sí. I els títols de crèdit no els vau trobar meravellosos? Els del final, on veiem totes les miniatures,
les maquetes... És fantàstic. Aquest toc artesanal, de tant en tant, està molt bé.
Sí. Jo trobo que a vegades els títols de crèdit no acaben d'estar treballats en moltes pel·lícules. Abans havia molta cura, no? Hi havia autèntics artesans que treballaven als crèdits, i trobo que una mica ara s'ha perdut una mica, no? I aquesta pel·lícula, ja Spider-Man Homecoming, per exemple, també tenia uns crèdits molt, molt xulos, no? Uh-huh. Amb música de Ramones de fons i tal. I aquí amb el tema de les miniatures, ostres, m'ha encantat, no?, reproduir les diferents escenes de la pel·lícula, però en miniatures petites. Trobo que, no sé, està molt bé. He trobat bastant meravellós.
Sí, sí, hi ha coses que estan molt bé. I la seqüència final dels crèdits, l'escena postcrèdits...
Això ho deixem per final.
Pel final.
També ho deixem pel nostre final. Després en parlem d'això. Tenim altres coses a parlar. Per exemple, a mi hi ha una escena al principi que segurament potser aquí seré dels pocs que li haurà trobat el referent, però qui ho sàpiga, hi ha una pel·lícula que es diu Dave Made a Maze, que es va poder veure a Sitges, que és en Dave ha fet un laberint, vindria a ser la traducció, que és un tio que està tancat a casa seva i per distreure's fa un laberint amb cartró, val? Que és just el que veiem al principi de la pel·lícula.
Sí, sí.
I en aquest laberint, o sigui, que ell construeix, doncs, en les, com podria ser les quatre parets d'aquest estudi de ràdio, tu entres allà i allà entres i no s'acaba i fins arriba a un punt que allà es perd. És un punt de pel·li, un punt de surrealisme tipus Michel Gondry, per entendre'ns, uh-huh, per aquest rotllo, i allà es perden en aquell laberint i la gent que mor al laberint mor, doncs, com confeti, per entendre'ns, no? Es desfà en paper o coses d'aquest estil. Jo em pensava que quan estiguessin que estaven allà al principi, estarien petits i haurien moltes... Bueno, que seria un espai gran i al final acaba sent un espai bastant reduït, no?
Sí.
Però em va recordar aquest principi, aquesta pel·lícula de Dave Made a Maze, que no m'estranyaria, com que és una pel·li d'aquestes independents americanes que ha funcionat, ja ha circulat en festivals i tal, que l'haguessin vist abans i s'haguessin inspirat en aquesta pel·lícula per crear aquesta escena, no?
Podria ser.
Te la recomano, eh? Si...
A saber on te la pots... Està la cosa complicada. Esperem que alguna distribuïdora l'agafi.
Ja pots anar esperant. Hauràs de buscar altres sistemes. Bé, no sé si... En fi, ja m'enteneu. Sobre l'humor de la pel·lícula, què us ha semblat una mica en general, no? El que comentàvem abans, una mica de...
Semblant el de la primera, lleuger, saps? I fins i tot... encara una mica menys dramàtic que la primera. Encara més lleugera que la primera pel·lícula, em sembla, goita. Perquè a l'Evangelion Lili la primera pel·lícula estava sempre emprenyada, i en aquí no. En aquí té altres registres, cosa que està bé. Que no sigui una bitch tota l'estona.
Bueno, és que a ell li queda bé, és, no? Ve del gènere de l'humor.
Paul Rudd, sí. Ve de Friends i amb Jutta Apatow, que ha treballat en un munt de pel·lícules.
Ve de Friends, però tu no el col·locaries a Friends, eh? Com a primera opció.
Jo, la primera vegada que vaig veure aquest actor, va ser Friends.
Ja, però bé, ara no, jo no l'identificaria, com a sèrie.
Era el nòvio de la Phoebe.
Sí, el que passa que és un personatge més secundari. Bé, però està bé. Sí, ell ve d'un gènere ja d'humor, que passa que aquí suposo que el vol intercalar amb aquesta cosa de pare tendre, pare que està al 100% per la seva filla i que, a més, és una filla que també té el seu sentit de l'humor. Ella l'ajuda, no?, com a pare i com a Ant-Man, no?, a fer-se el seu personatge. Això està bé. I amb la resta, doncs, clar, en cada... Ja està bé, amb cada personatge té un matís diferent, no?, de l'humor. El que passa és que, és el que diu l'Aram, és lleuger, no sé quina pretensió més.
Però
no trenco de riure, jo no faig riallades.
Hi ha un moment, home, Déu-n'hi-do, jo sé, hi ha algunes, unes quantes. Hi ha un moment molt divertit que és...
Bueno, l'única potser sí, que és veure la formiga tocar la bateria o alguna cosa d'aquestes que no t'ho esperes i... O la formiga al sofà menjar, no sé, no? Estassada allà...
Sí, sí.
I, I potser el moment, sí, algun moment en concret que rius. I, però són moments de gag, és a dir, d'escena gag, no?
Però hi ha un moment que és molt divertit i a la vegada és emotiu alhora.
No serà quan
alhora.
Li dóna la mà no. En Hampton, també.
És quan veiem aquesta connexió que hi ha entre l'Scott Lang i la Janet McDine, no? L'avispa, que quan van estar en el món quàntic doncs descobrim doncs, que llavors ella pot connectar amb ell. Hi ha un moment que connecta directament i que parla, o sigui, que ell...
Sí, és el que t'acabo de dir, és que acaba
moment.
Agafant la mà... No,
ah,
de
sí.
Hank Pym.
Bueno, sí, sí, exacte. Sí, sí, però clar, que no és ell, que en realitat és l'avispa original, és Michelle Pfeiffer, no?, en aquell moment, i actua com a tal, i ell ho fa brutal, ho fa molt bé. I és com tendre, però fa gràcia al mateix temps, no?, perquè és el retrobament de la família, sí. Però és ell físicament, no?
Jo suposo que és un humor una mica contingut a vegades, perquè ell també és un superheroi, o vol ser-ho, encara no n'és conscient, no?, que és un superheroi. A més, és un superheroi de la col·lecció minoritària, diguéssim, no? No és el gran superheroi. I sí que a vegades sembla com contingut. A vegades surt el Paul Rudd de la sèrie, de les pel·lícules d'humor, que és aquest moment que els ha fet molt bé, no? Mm. Aquest moment en què ell parla en boca d'ella, tot i que no n'és conscient, no? És una cosa quàntica, una cosa de pensament, de memòria, i que acaba agafat de la mà d'en Hank Pym, que és un moment incòmode, no? En principi. I aquestes estones sí que el veus com un actor de comèdia, però després ho ha de combinar com un actor superheroi, que amb el vestit de formiga, amb fent bé acció, no? També, fent... alguna altra pirueta. Uh-huh. Bé, no sé. Jo crec que encara, no ho sé, no sé, potser és una percepció meva, encara no li han trobat el to d'aquest personatge.
Pues no estic d'acord, jo trobo que sí,
Jo crec que han trobat l'actor.
Exacte, i l'actor ha fet el to.
Paul Rudd estava molt bé, com a Ant-Man.
I jo crec que és impossible trobar un altre actor que li pogués trobar el to en el personatge i la manera que l'han fet, no? I ell l'ha fet seu, aquest personatge. És l'Ant-Man de Paul Rudd.
Ha passat en d'altres superherois Marvel.
Sí,
és un altre cas, Deadpool, per exemple. Saps? Al principi no te l'imagines que pugui ser ell i dius, no me quadra gaire. Però realment se l'ha fet seu i ha funcionat fantàsticament.
Igual que Iron Man i d'altres, no?
Bé, d'escenes així d'humor recurrent també tenim aquesta de l'arrest domiciliari, no? Que cada vegada torna allà i tenim aquest detectiu oriental, no? Que corre contínuament a la casa a veure si el troba o no el troba, no? És com una mica el policia tonto en aquest cas.
És quasi racista. Perquè és l'oriental estirat, complidor, que no té amics i que només es preocupa per la feina. És quasi, quasi racista.
I a més que l'enganxen intentant fer un truc de màgia quan hauria d'estar treballant en la seva taula.
I bé, i un altre d'humor recurrent que tenim és el tema del sèrum de la veritat, que vindria a ser un moment una mica padre de família, no?
Oh, perquè... però és molt bo.
En aquell moment a mi em va venir l'humor de padre de família, allò que va repetint sempre la mateixa broma una vegada i una altra i una altra i una altra.
No sé per què, però l'humor repetitiu aquest em fot gràcia. Jo trobo que és sèrum de la veritat. No, no lo és, que sí, lo és, no.
O sigui, a més allarguen fins al final de la pel·lícula.
Blanco i en botella, que... pues sí.
No, no, està bé, no? Bé, en fi. I d'escenes d'acció en podem trobar diverses de destacables. Potser la primera de la cuina, no? Que és de les més espectaculars, en la qual veiem per primera vegada la vispa en acció.
La de la
veiem...
cuina i la persecució final, potser.
Sí, la persecució final. A més, amb San Francisco, brutal. Amb aquests carrers, no? Que pugen i baixen.
Trenquen moltes coses.
Sí.
Aquell carrer de San Francisco que fa una gran baixada
sí,
i que va fent esses...
Sí, és superturístic.
Clar, és superturístic i a més... Hi han xocat tants de cotxes. I és curiós perquè... No sé
al llarg de les vegades que ha sortit al cinema aquest carrer... O...
Sempre ha acabat amb algun cotxe xafant-se allà.
Allà no s'havia fet bolit, aquella...
Jo crec que si busques aquest carrer a Google, trobarem un article que llista totes o moltes de les pel·lícules on t'ha sortit.
A més, era Michael Douglas va començar fent una sèrie que es deia Les calles de San Francisco, que també feia de gent de policia, malament. Vull dir que...
Tot plegat és una mica estrany. És com que des de qualsevol edifici de París es veu la Torre Eiffel? que sempre apareix de fons, estigui on estiguin els protagonistes, doncs estiguis on estiguis a San Francisco, tard o d'hora et trobaràs aquest carrer.
Sí, sí.
Que surt sempre.
Que va molt costa amunt i té moltes giragonses. Sí, que aquesta és la conya, aquesta és l'atractiu que té i que surt a les guies, a totes les guies turístiques.
Sí, sí. Moltes de les grans persecucions en cinema s'han rodat a San Francisco i s'han rodat en aquest carrer. Perquè, clar, dona per molt, perquè els cotxes facin bots.
Jo suposo que els nanos i les nenes que es treuen el carnet de San Francisco, aquella deu ser l'examen, no?
Espero que no. Quina vull dir, examen d'alt nivell, no? Ostres, que dur.
I llavors tenim el gran moment d'home gegant, que una mica ja ens l'estàvem esperant, perquè ja l'havíem vist a Capitán America Civil War i teníem doncs, ganes de tornar-lo a veure, i en aquest cas en un moment aquàtic, no? Que també hi ha un moment de certa tensió, perquè descobrim que mantenir-se en forma de gegant no és tan fàcil com els còmics, que no porta absolutament cap conseqüència, sinó li intenta donar un punt científic, no? Un punt una mica de verisme de què passaria si fos gegant una persona, no?
És una cosa que està ben pensada. Igual que, per exemple, no té cap mena de sentit que quan es posen al món quàntic puguin respirar, perquè són ells més petits que una molècula d'oxigen, per tant és impossible que puguis respirar.
Però per això porta el casc, ja està.
Exacte, no? Porta el casc i ja està, i tira palante, sí. I tira milles, no hi ha problema. En canvi, que es molestin amb aquestes coses del gegant, doncs em fa gràcia, sí, home.
Bé, perquè dona per un gag.
Sí, exacte.
Per en Paul Rudd.
Dona, de fet, perquè per una vegada la noia el rescati a ell.
Sí.
Que ja tocava.
Sí, sí, sí. Perquè ell sembla molt sapastre, no? Al principi és un sapastre.
És un sapastre.
Està desentrenat, ella desconfia totalment i ella està superentrenada.
Relació... Perdona, digues.
No, que de fet una de les primeres escenes en què ella va a un hotel, no? Amb una quantitat de diners a pagar-li a un màfies un complement que necessiten per aquest tub, aquest túnel per anar al món quàntic, doncs allà ella s'ha de convertir en vespa, en avispa. I ho fa amb una gràcia i amb una subtilitat, i aquella és l'escena que tu dius de la cuina, suposo, de l'hotel, que hi ha uns efectes espectaculars.
Brutal, sí.
Allà ell arriba, o sigui, de bones a primeres, i l'ha de salvar. No té ni cap ni peus. O sigui, és ella qui està més entrenada. Ell ve d'un arrest de fa dos anys.
Només va ajudar-la quan apareix el personatge del fantasma, que és una cosa que no s'havien trobat mai. I, de fet, tots dos perden.
Sí.
O sigui, ni treballant junts contra el fantasma guanyen. En tot cas, trobo que la relació que tenen la Vispa i l'Ant-Man és una mica, em fa pensar en Kung Fu Panda.
Ah, sí.
Saps? L'os panda que arriba allà no té ni idea de res, però és l'escollit per posar-se el traje i, en canvi, ella, que s'ha estat entrenant tota la vida i que és el professional i no sé què, el seu propi pare la deixa de banda. I em fa pensar, bueno, cada cop que els veig em fa pensar en Kung Fu Panda.
Respecte a la dolenta, el personatge que havíem comentat una mica lleugerament abans de Ghost, que l'interpreta l'actriu Hannah John Kamen, crec que li hem volgut donar una mica també aquest matís d'aquests dolents últimament que estem veient a Marvel des de Spider-Man Homecoming, potser, no? D'aquest potser dolent més proper, o aquest dolent que també podria ser qualsevol persona del públic, no? Intentar doncs, buscar un rerefons que justifiqui de manera correcta, no? És a dir, aquest dolent no és el Buitre o Killmonger, per entendre'ns, no té potser aquesta profunditat, ni molt menys tampoc la de Thanos, però sí que li intenten donar doncs, com un background, una justificació, i sobretot destaca per el que dèiem abans, no? Com es mostren els seus poders en pantalla, no? Com es mostra doncs, un personatge que entra en fase i pot atravessar parets, objectes i el que faci faltes. Visualment és molt atractiu i el disseny és igual que el personatge del còmic.
Sí, això està bé. Però a mi com a personatge, no sé, em deixa una mica fred, no l'entenc. No l'entenc a ella i no l'entenc el seu mestre.
Està molt enfadada.
En Lawrence Fishburne, sí.
I sobre Casey Lang, que és la filla de Scott Lang, la nena petita, que hi ha un moment, té diversos moments divertits, no? Perquè la relació que té amb el seu pare també està molt bé i també tenen química els dos actors. I recordeu que en els còmics, perquè en un moment que ella li diu que vol ser la seva companya d'aventures, i ell com li diu, no, ja en tinc una, ja, companya d'aventures, no? Recordem que en els còmics sí que ha arribat a ser companya d'aventures i és el personatge que coneixem com a estatura de Jóvenes Vengadores, no? Vull dir que també surt, quan es fa adolescent i gran, doncs també utilitza les partícules PIM, i fins i tot es comenta que en cas doncs, de que d'aquí uns anys es pogués fer una pel·lícula de Jóvenes Vengadores, doncs podríem arribar a veure aquest personatge, no?
Ah, estaria molt bé. Va, no sé, sembla simpàtica.
Sí.
Cau bé, no sé. És aviat encara per dir si arribarà a ser una gran estrella o no. Tampoc és El Piano, aquesta pel·lícula, saps?
No, 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 està clar. De fet, què vols dir, El Piano?
Que tampoc li han donat un paper amb tant de... amb tanta càrrega dramàtica...
I m'has d'anar a buscar El Piano per dir-me això?
Sí. Bueno, doncs pues la Leone o Professional, si vols. T'agrada més aquesta?
No sé, ja dir-te. Bé, en tot
aquella
cas...
Aquella Miss Sunshine. No?
Exacte, per exemple, una altra.
No, està bé, segur que ho farà estupendament.
El guió de la pel·lícula potser sí que és el més justet, si voleu, d'alguna manera. A vegades sí que hi ha en algun moment que sembli menys treballat. I en algun moment he arribat... Jo crec que fins i tot s'ha arribat a eliminar alguna escena, perquè hi ha a vegades escenes que salten i com que m'hi falta alguna cosa entremig, no? O a vegades els personatges... se situen d'un lloc a l'altre i no saps com han arribat fins allà, no? Com han sapigut que uns estan allà i els altres en aquí. O m'he perdut alguna cosa entremig o és que han anat doncs, molt de cara a barraca, no? Que mentre l'estàs veient doncs, tampoc li dones massa importància perquè t'ho estàs passant bé, li dona dinamisme i tal, però sí que... bueno, trobes a faltar, no? Que allò que enganxa a vegades, ostres, i ara aquests aquí, com ho saben? Que, no? I llavors, bueno, pots arribar a imaginar més o menys com han pogut arribar a aquesta deducció. Però és un d'aquests forats de guió que potser li he trobat a la pel·lícula, no? No sé, això que es vagin trobant amb cap o...
Sí, no saps
directament
com,
poques explicacions.
El mafió sempre els enganxa.
Sí.
No saps ben bé com fa, però bueno, és igual.
Sempre està allà, no?
Bé, no sé. De què sona l'actor que fa de mafiós?
Sí, és en Walter Goggins, que per exemple sortia a Los Ocho Odiosos de Quentin Tarantino.
Ara, perfecte, sí. Sí, sí, és el xèrif. Sí. És el xèrif de Los Ocho Odiosos, vale.
I doncs també? Home, aquí no fa tanta por.
No, aquí és més aviat un personatge còmic.
És un dolent per a infants.
Sí.
Jo, no els persegueix perquè tenen posat un xip o algú? Com una mena de petit GPS?
No ho sabem. Donem per suposat que sí.
Ara sí, si vols ens inventem aquesta excusa. No passa res. És que la pel·lícula...
Bé, fet... Sant Francisco és molt petit i segur que tard o d'hora t'acabes trobant amb el cotxe.
Sí, exacte. Sant Francisco deu ser més gran que Barcelona, suposo.
Però a mi em fa empatia, quan redueixen el cotxe, dius, ostres, aquí es poden xafar molt fàcilment, eh?
Ah, te fa patir, a mi no.
Clar, hi ha una escena en la que...
Sí, perquè jo m'hi poso dintre, jo m'hi estic veient i dic, hosti, aquí, amb aquests
bé,
cotxes
no sé,
tan grossos...
A mi m'agrada el moment que treu tot l'estoig no, de Hot Wheels i, sí. I en tries un. I,
els Micro Machines aquests. I tria el més... Bueno, el més hortera, el més, no sé...
Tunejat? És el típic cotxe de carreres, d'aquelles de carrers il·legals, no? De tot així tunejat, amb flames,
sí,
amb colors vistosos... Però d'aquests n'hi ha, de Hot Wheels.
Sí, però hauria molat que s'hagués agafat alguna cosa completament diferent, saps? Allò dius, ostres, un personatge latino, què s'agafarà?
Sí.
Pues el cotxe més...
Una furgoneta de repartiment
no
ja la té a la vida real.
Però mola perquè són tot aquests cotxes cridaners de
però
Hot Wheels.
Però és veritat que és un cliché, el cotxe de...
N'hi ha uns quants a la
de camell, no? Un cotxe de camell de baixos fondos amb un latino, és...
Un bé. Cotxe de Despacito, saps? D'Enrique Iglesias.
Sí, si els clixés són clixés, és per alguna cosa.
Home,
perquè
no
les pel·lícules
jo.
Els fem blancs heterosexuals homes, així
exacte,
en general.
Exacte,
i això per
mateix.
Això els clients, els clixés són així.
Bé, anem pel final que comentàvem abans, aquesta escena postcrèdits.
Com a mínim, el latino és el més llest de totes de l'empresa.
És l'únic que es preocupa per l'empresa.
Sí,
perquè,
a mi
bueno,
em fa patir, aquest home.
L'Scott Lang es preocupa molt... però només es preocupa, després no el soluciona perquè està massa aviat fent altres coses.
Sí, però
coses.
Li ha tocat la pitjor taula.
Claro, allà, per ell. No ser-hi mai, ja clar, està bé.
Home, perquè sembla... està arrestat a casa.
Clar, però em sembla molt just. Escolta, Norberto, no... què foties a Alemanya?
Jo diria que el van segrestar. Recordo que va ser l'Alcón que el... Ah,
d'això ja no me'n recordo.
Que
però
hi ha una
també...
escena que el treu de la furgoneta i com que l'ha portat allà en contra de la seva voluntat, eh?
Podria ser, però clar, si el capi et crida,
clar,
què has sí. de fer?
No, no, anar.
Saps? És com si diuen, Batman necessita tu ajuda, pues... I has d'anar-hi, no pots no anar-hi. Per mi, si és el Capitán Amèrica, més encara, saps? O sigui, no pots no anar-hi.
Bé, sobre el final que comentàvem, aquesta escena post-crèdits, la primera, que de fet arriba ben d'hora, que succeeix en el Regne Quàntic i que ens dona una pista molt gran sobre cap on pot anar la quarta part de Vengadores, la continuació d'Infinity War, perquè recordem que Hank Pym li dona una advertència a Scott Lang. Ves en compte que no et perdis en el flux temporal i que no sàpigues després com tornar, no? I veient el que passa, que es desintegren com pols, que fixa't que ho veiem d'una manera molt... No és com Infinity War, que veiem com van desapareixent lentament els personatges. Aquí ja veus...
Aquí no hi ha pressupost.
No és que no sigui...
Jo crec que no hi ha pressupost, eh?
No és el pressupost, Aram. És el que comentàvem abans, el públic que va dirigir la pel·lícula. Veure com moren o desapareixen aquests personatges d'una manera molt, molt evident...
Però com que ja els hem vist que els personatges desapareixen d'aquesta manera a Infinity War, quan veus això ja ho entens el que ha passat.
Sí.
Perquè saps que els personatges es desintegren quedant només aquestes coses negres. Però... Per tant, fent aparèixer només el polsim al final, ja ho entens.
Sí, però tu no veus una escena com Groot, per exemple, que veu que està desapareixent i posa una cara pobra... O el mateix Spider-Man, no? que fins i tot plora. És a dir, aquestes escenes de drama te les estalvia la pel·lícula i directament tu veus la pols, tu has entès el que està passant, però per altra banda...
Però es poden permetre fer-ho així perquè ja hem vist abans Infinity War. Si s'hagués estrenat abans aquesta que Infinity War... A l'escena post-crèdits t'haurien d'haver ensenyat que estan desapareixent.
No, és que no hi hagués estat aquesta escena post-crèdits.
Clar, però vull dir, si no sabria... Sí, com una prequela del que passarà. Mira, seria així tot curiós.
No,
però... Perquè si no podries imaginar que els han teletransportat o que els han segrestat o qualsevol cosa. Però com que ja has vist Infinity War, ja saps el que ha passat.
Sí, bueno, i el tempo està ben portat, eh? El fet d'estrenar Infinity War abans, ara aquesta, i una mica per destensionar, no? Una mica és el que comentàvem abans. Doncs aquest flux temporal en el que acaba perdent Ant-Man, tu creus que... perquè, de fet, a Doctor Extraño també hi ha un moment que visita el Regne Quàntic a la pel·lícula.
O sigui, com sigui l'Hombre Hormiga, qui derroti, qui guanyi en Thanos... Bueno, sincerament, espero que sigui abans la Squirrel Girl, la xica ardilla.
No serà ell qui el derroti, però sí que serà una peça important, perquè hem vist algunes escenes de rodatge de la quarta entrega de Vengadores que veiem a Ant-Man amb el Capitán Amèrica, per exemple, amb l'uniforme que portava la primera pel·lícula de Vengadores. Per tant, podem intuir que sí que es perdrà per la corrent temporal i que arribarà a viatjar enrere en el temps. I podria ser que a partir d'aquí... Clar, ell també està atrapat al Regne Quàntic i no sap què ha passat a fora. És
clar,
a dir, no sap...
Sí, sí.
Clar, potser tenim un personatge que sí que acabarà viatjant al passat, però tampoc sap exactament què ha passat i què ens hi hem trobat, no? De totes maneres, sí que aquesta escena és, crec que, clau de cara a Vengadores 4.
Veurem. En tot cas, encara tenim molt de temps per anar fent càbales, eh? Vull dir...
Sí. I l'escena final, t'hi vas
quedar? Saps que me'n vaig anar abans?
Què dius?
Sí, vaig pensar que només hi hauria una escena post-crèdits.
Home, això en Marvel no s'ha de fer mai, no has
ja,
de marxar.
Ja, vaig pensar, no haig de marxar fins que vegi l'escena post-crèdits. Vaig pensar que era aquella i vaig dir, vale, ja està.
No, n'hi ha una altra, que no sé si l'has vist... és la formiga tocant la bateria. Hi ha la formiga que toca la bateria i en aquell moment veiem la pantalla que hi ha un especial informatiu en el qual doncs veiem tot el desastre que està passant en el món, no?
Uh-huh.
Que mig món ha mort. doncs en aquell moment en les notícies s'està explicant.
M'estàs dient que seran les formigues les que aniran a rescatar Scott Lang del lloc quàntic on estigui perdut? Podria ser.
No ho sabem. De totes maneres, a la televisió veiem la formiga tocant la bateria, per tant, la formiga s'acaba salvant.
Ens n'alegrem.
Sí.
Ens n'alegrem que la formiga salvi.
I per acabar una mica amb la tertúlia de d'Ant-Man i la Vispa, només comentar les quatre xifres del box office, 75 milions de dòlars el primer cap de setmana als Estats Units, que són 20 més que la primera pel·lícula, i un total de 161 milions de dòlars a tot el món.
Sabem què va costar?
No sé si ha costat 150 o una cosa així. És de les barates, no és de les més cares. I això, doncs, uns 161 milions de dòlars a tot el món, i encara queda més de la meitat del mercat internacional per estrenar-se, entre ells la Xina, que recapten forces diners. Amb el Mundial per mig, doncs, hi ha hagut molts països que també han guardat l'estrena de la pel·lícula per quan acabi el Mundial.
També.
Per tant, serà llavors una mica quan tindrem l'estrena d'aquesta pel·lícula. De moment nosaltres ja la podem gaudir abans. Doncs vinga, ara has preparat un homenatge a Steve Ditko, que ens va deixar la setmana passada així d'improvist, als 91 anys.
Sí.
90. Encara no els he fet els 90. Doncs vinga, som-hi. Pell de gallina, Danny Elfman amb Spider-Man.
Fon-li canya. Doncs avui parlarem una mica de Steve Ditko. Va morir als 90 anys i el coneixem perquè és un dels tres pilars bàsics de la fundació de Marvel. Stan Lee, Jack Kirby i Steve Ditko són els que van plantar les bases d'una indústria que ara està donant milers de milions de dòlars al cinema. Steve Ditko a Marvel va entrar-hi una mica així com de rebot, perquè ell no va començar a Marvel. Ell en principi va estar estudiant, això ho he trobat molt interessant, va ser soldat i els diners que li van donar per ser soldat els va invertir després en apuntar-se a una escola de dibuix, i el seu professor va ser el creador de Plastic Man, cosa que en realitat explica molt el seu estil de dibuix, que eren unes figures així molt allargassades i molt més primes. Perquè quan Stan Lee va tenir la idea de crear el personatge de Spider-Man, primer li va proposar Jack Kirby. I què va fer Jack Kirby? Pues dibuixar un personatge Kirby de mandíbula quadrada, catxes, que semblava el capità de l'equip de rugby de l'institut.
Just al contrari.
Just al contrari. Clar, estil Kirby. Just al contrari del que volia Stan Lee. Kirby va dibuixar un Capitán Amèrica. I aleshores va agafar i va dir: Steve Ditko, fes-me el disseny. I clar, Ditko tenia aquest estil així prim, i la veritat és que la cosa va funcionar fantàsticament.
L'altre dia, publicant imatges la gent per internet, em vaig veure una que era brutal, que era Steve Ditko de jovenet, i el veia si era igual que el Peter Parker, que ell dibuixava amb les ulleres i tot. Ara, a veure si
sí, busco, sí, ell també, portava ulleres. Aleshores, al principi apareixia Stan Lee com a creador i Steve Ditko només com a dibuixant, però després va anar guanyant més paper també com a co-creador, perquè a més amb l'estil de guionitzar que tenia Stan Lee, que a més feia xorrocientes sèries al mes, era allò, enviava un argument de per on teniria el còmic, el dibuixant el dibuixava i després Stan Lee escrivia els diàlegs, o sigui, no li passava els diàlegs en el dibuixant, sinó que els afegia després sobre els dibuixos. A mi em sembla una manera de treballar Que clar, suposo que si has de fer 20, 30, 40 còmics al mes, aleshores, vale. Però em sembla una autèntica bogeria.
Bé, va ser l'estil Marvel, no?, que va treballar durant molts anys,
sí, sí.
I aquells primers còmics que són referent es van escriure d'aquesta manera.
Es van escriure d'aquesta manera, exacte. Però ara em penso que no hi ha ni un sol guionista que enviï els bocetos o la idea de per on anirà el còmic i que el dibuixi el dibuixant i després ja sí, això jo poso els diàlegs. Em sembla una manera de treballar fascinant.
Digue-li a Bendis.
Exacte. Bueno, ell no ho fa així.
No.
Un altre dels personatges que va crear per la Marvel va ser el Doctor Estranyo, també un personatge que li anava molt bé el seu estil de dibuix. Aleshores, es va emprenyar amb la gent de Marvel i se'n va anar cap a la competència, se'n va anar cap a DC.
Era
va...
un tio que li costava poc emprenyar-se, perquè era un tio peculiar, amb una personalitat...
Era un tio estricte. Vale? L'Stan Lee era un tio que s'adaptava als temps. Que ara la gent es preocupa per la radioactivitat, doncs crearem Hulk. Que ara veig que els universitaris llegeixen còmics, doncs crearem Spider-Man. I s'adaptava. En canvi, Steve Ditko tenia una manera de pensar molt absoluta, de blanc o negre, molt autoritària. I quan els guions que havia de dibuixar no li acabaven de quadrar, agafava i plegava. De fet, és bastant estrany que creés un personatge com el Doctor Estranyo, perquè és un estil de dibuix molt psicodèlic. Hmm. I això de viatjar amb la ment i en altres mons i coses d'aquestes és molt poc Ditko, és molt poc de la seva manera de pensar. Però així i tot, bé, va funcionar i el personatge, ell, trobo que li va donar molta essència.
És una mica d'aquests Alan Moore, no? Perquè amb les adaptacions de Spider-Man i la popularitat que ha aconseguit el personatge, hem vist molt Stan Lee per tot arreu, però Ditko, és a dir, no ha volgut saber-ne res.
Ditko és un artista compromès, que té unes idees i que abans de continuar amb un personatge que no quadrava amb les seves idees, preferia deixar el personatge. I a més, mai li va agradar gaire donar entrevistes, sinó que preferia deixar, com se sol dir, que el seu art parlés per ell.
Sí, sí, perquè mai, o sigui, no coneixem molt poc de Steve Ditko.
Molt poc coneixem i molt poques entrevistes. No és que fos un tio especialment reclusiu, que ho era una mica, però no arribava als nivells aquests de negar entrevistes, per exemple. Hi ha entrevistes... Neil Gaiman li va fer una entrevista de mitja hora, el que passa que Steve Ditko no va deixar entrar les càmeres ni gravar l'entrevista. Per tant,
sabem que
Neil Gaiman li va fer una entrevista de mitja hora.
Sí, perquè les fotos que hem vist de Ditko totes són de la seva joventut, és a dir, jo no he vist una punyetera foto de Ditko de gran.
És que saps què passa? També que va tenir la seva època. Va tenir les seves dues dècades de glòria, va tenir els 50 i els 60. Però al començar els 70, doncs la cosa ja va anar una mica de capa caiguda. Sobretot a la dècada dels 60 va ser quan va estar treballant per Marvel i després se'n va tornar a Charlton, on va crear altres personatges com Blue Beetle, com el Capitán Atom, com Halcón y Paloma, per exemple. Halcón y Paloma és un cas molt interessant. Primera, perquè allà es va donar a conèixer Rob Liefeld, posteriorment, només per això, ja li hem de donar les gràcies a Steve Ditko. Sense Ditko no hi hauria Liefeld. Imagina't aquí les conseqüències del món quàntic que arriben a produir-se.
Però no hi hauria
Spider-Man,
tampoc.
I tampoc hi hauria Spider-Man, o sigui, causes i efectes que no podem preveure, és tot molt quàntic. Doncs a la sèrie d'Halcón y Paloma es veu clarament la ideologia de Steve Ditko. Ell estava a favor... d'un absolutisme moral, del que estava bé i el que estava malament. I si està bé, t'has de comportar sempre d'aquesta manera i has d'actuar amb justícia. I el teu codi moral és innegociable. I aleshores, a la sèrie d'Halcón y Paloma tenim dos personatges que s'enfronten a la justícia de manera diferent. Un amb la força i l'altre amb el diàleg. I els primers còmics d'Halcón y Paloma, precisament el que porta la veu cantant i el personatge fort és l'Halcón. En canvi, amb la versió de Liefeld, ja més adaptada en aquests temps més recents, l'Halcón apareix representat com un bruto de barri sense intel·ligència, doncs, o sigui, com un matón. I és la Paloma el personatge que equilibra una mica la violència sense sentit de l'Halcón, quan Steve Ditko tenia la mentalitat just contrària, saps? Que s'havia d'actuar aquí com un paladín. I va crear alguns personatges, com per exemple un que es deia Mr. A, de Mr. Absolute, saps? El rotllo... Bo és bo i lo dolent és dolent i no hi ha grisos, que va servir a Alan Moore per crear després el personatge de Rorschach, que també es va inspirar en The Question, que és un altre personatge també creat per Ditko. O sigui, Ditko vinaven els personatges justiciers emmascarats que portaven el seu codi moral per sobre de tot. Després de treballar a Marvel, va treballar amb DC, després va tornar un temps a Marvel, va tornar un temps a DC, però a partir de la dècada mitjans dels 70 va desaparèixer bastant i ja va fer obres que ja no van tenir tanta repercussió. De fet, va estar treballant fins als anys, fins al 1990, o sigui, fins...
Sí, fins i tot, jo diria que recordo alguns números seus de Daredevil que va dibuixar un parell de números després de l'etapa de Frank Miller, curiosament.
Imagina't. Sí, sí. Imagina't, sí, sí. A la dècada dels 80 encara estava treballant, però el seu moment de més impacte ja havia passat. Crec que també es pot deure a que els còmics ja havien evolucionat una mica més i ja no tot era blanc o negre, sinó que començava a aparèixer el Daredevil de Frank Miller, els Watchmen i totes aquestes coses que van fer que la gent ja no veiés els còmics com si fos una dicotomia del bé contra el mal, sinó que ja hi havia molts de grisos. I això no quadrava amb l'estil d'entendre les històries de Steve Ditko.
També era un personatge que tampoc el veiem a les Comic-Cons o fires de còmics signant.
No, això no. Però es veu que si el trucaves per una entrevista o per quedar o per xerrar, que el tio era bastant accessible. El que passa que això de les multituds, doncs pensava això. Jo no soc, l'interessant no soc jo, sinó el que és la meva obra. Aleshores, llegiu-vos els meus còmics i a partir d'aquí traieu les vostres conclusions, però a mi no matava l'eu.
La pasta que valdria un còmic de Spider-Man signat per Ditko?
Ostres, clar.
Un tio que no signava mai, no és com Stan Lee, que tothom té un còmic de Stan Lee pràcticament a casa seva signat.
Però... De fet, abans encara més, però ara que ja està quasi tot reeditat, clar, hi havia moments que trobar algunes coses era realment complicat, que o tenies el número original o no el tenies. Però ara que s'ha reeditat tot i amb bastanta bona qualitat... Altres... què més? Sí, un altre personatge que va crear Ditko, que me l'havia deixat, que és que a mi m'agrada molt, és Shade, el hombre cambiante. Que després el va agafar Steve Milligan i també va ser una cosa completament surrealista. Va fer una mica amb Shade el que havia sigut el Doctor Extraño, saps? Un personatge que està mig boig, que pot crear coses a partir del que somia, no sé, un personatge molt curiós. I un altre personatge que va crear Ditko també va ser Speedball, que és el personatge...
Sí, és veritat, Speedball, dels Nuevos Guerreros. De Speedball,
exacte, dels Nuevos Guerreros, que per culpa seva es va començar el Civil War.
Sí, sí. Speedball, personatge nascut als anys 80 per fer aquest relleu de Spider-Man, no? Que sempre intenten donar un nou Spider-Man cada dècada intenta crear, que llavors no arriben enlloc, però...
No arriben enlloc. I cada dècada realment ha tingut el seu estil de nou Spider-Man.
Molt bé.
I més o menys això va ser Steve Ditko, o sigui, una obra consistent i que és molt marcada ideològicament, i que realment va ser un abans i un després en el món dels còmics.
Molt bé. Alguna cosa més, Anam?
Que descansi en pau i llegim-nos els seus còmics.
Sí, que és el millor que podeu fer. Ell volia que el coneguéssim per la seva obra, doncs això és el que hauríem de fer. Doncs va, anem a comentar una mica, anem a fer una tertúlia de sèries.
Sèries en obert als 40 minuts.
Doncs volíem comentar una mica diferents sèries que s'han anat estrenant al llarg d'aquesta temporada i bueno, fer-ne una ressenya una mica ràpida, una lectura ràpida. Mira, ara fa què, dues setmanes que ja Netflix ha penjat tota la temporada de Glow. No sé si...
Encara no ens hi hem llançat.
No t'has llançat tu, Aram.
No, he començat altres coses. He començat Preacher i estic
sí,
ara... completament submergit en les sèries d'Amazon. Hem descobert les sèries d'Amazon Prime. En sèrio, hi ha coses que són una passada.
Sí? Això que no ho sembla, eh?
Després en parlarem, si vols.
Bé, per exemple, The Glow, que ja ha començat aquesta temporada, i bé, no? De moment molt bé, seguint la línia de la primera i incidint també amb els temes i anar-los ampliant. Ara hi ha aquest programa de lluita lliure en funcionament i una mica anant al conflicte que ja veiem al final, l'últim capítol de la temporada anterior, que es va allargant, no? Aquí tenim un Sant Silva, director del show, que en els moments que ell està absent, doncs, tal com veiem en aquell capítol, se'n feia càrrec el personatge de Ruth de tot això, i és quan ell comença a agafar gelos o comença a témer perdre el protagonisme que li pugui robar ella, no? I es va creant aquesta tensió. A més, el personatge aquí de Debbie, per mig, que és l'estrella del show i que s'aprofita com a estrella, tot i que tampoc és que les seves opinions acabin arribant al lloc. I aquí estem, de moment.
No arriben al lloc perquè són els 80. Encara hi ha molt de masclisme i la seva es veuen les dones com a algú secundari, com a mames i punt, no? I la veritat és que a mi, personalment, aquest personatge és algo molt personal, eh? I sé que són coses molt, molt de susceptibilitats, que el personatge que fa de director de tot aquest show ara m'està caient gros.
I sí, home, agafat... no és un personatge simpàtic, eh?
No, però la primera temporada tenia les seves coses que podien resultar com entre miserables i gracioses, no? És aquesta misèria que fa gràcia, perquè aquest és un director de sèrie B, que ell està molt orgullós de les seves pel·lícules, no? Les actrius d'aquesta, o lluitadores, actrius lluitadores d'aquesta nou show, li miren les pel·lícules, l'admiren, a més, i ara ja és un altre pas, no? És una evolució en l'esgraó. Elles han pres molta consciència que cadascuna vol ser imprescindible i els han posat, mai millor dir, contra les cordes. Perquè per afavorir el show, el mercantilisme, no? D'aquesta sèrie, parlo ja de metasèrie, eh? O sigui, dins del contingut, doncs només es trien alguns números que tenen un fil, que tenen un argument, una historieta, una història comença i acaba. Clar, i aquí ja no és tant l'amateur o aquella il·lusió, aquí ja anem professionalitzant i entrant en aquest sentit molt ben fet en la indústria
televisiva del moment, sí.
Que era això, és a dir, això té èxit, això no, això tu sortiràs, tu no, i dins d'aquest, ostres, és com els pilots, no? Aquest pilot no m'interessa, no surt, aquest pilot m'interessa, surt. I no? Robar idees... bé, ja comença a haver-hi aquesta fricció també entre elles, que al principi doncs, són tot una pinya, i ara doncs, el fet d'aquesta competitivitat que els ha posat, els ha imposat el director i el productor, doncs està fent bé que entres una mica més en un viatge agradolç en la indústria de la televisió. M'agrada molt el personatge del càmera, eh?
Sí, bé.
És el personatge càmera que era de...
Un dels nous que s'ha incorporat a aquesta segona temporada. De pel·lis porno.
De pel·lis porno. Sí. I clar, roda algo diferent, però amb molta sensibilitat. Vull dir, no sé, és un personatge molt que pot ser molt interessant.
Bé, jo què sé, alguna altra sèrie per parlar? Legion, que també hem vist aquesta segona temporada.
Jo no sé com pots
parlar de Legion. Jo tampoc sé com parlar de Legion, perquè és complicat parlar d'una sèrie tan psicodèlica.
Si me dius que hem de parlar de Legion, m'hauria d'haver fet apunts.
Legion seria Steve Ditko portat a la televisió, perquè és d'un surrealisme que jo crec que deu ser una de les sèries preferides de David Lynch, si és que David Lynch mira alguna cosa a la televisió.
Ja us vaig dir que no.
Jo és que ja passo de descarregar-me sèries. Fins que no la passin per Netflix, per Amazon o per HBO, aleshores ja la mirarem.
Bé, en aquest cas, doncs...
Legion, diríem que mirar Legion és dur.
Sí, s'ha de tenir el cap despert.
O anar molt malament.
O anar molt fumat, sí, sí. Bé, en aquest cas, tornem a aquest enfrontament que continua entre aquest Amal Farouk, el rei Shadow King, no? El rei Sombra.
El rei Sombra.
I el personatge que interpreta el David Heller, no? que és el personatge aquest, que aquest mutant, que no sap que és el fill del professor Charles Xavier.
I quin bé que li faríem si li diguéssim.
Sí, 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 perquè està allà, sí? No sap qui és el seu pare.
Aram, és que aquest noi només ha trepitjat merda tota la vida. És ara que està traient algun rèdit dels seus poders i encara crec que no n'és conscient de tot el que pot fer.
Bé, doncs...
De tota manera, és que la idea de Charles Xavier és molt nítida, és clara, és la llum. No? I en canvi ell és, li han volgut donar tants matisos també desgraciats, perquè és un paio desgraciat.
És que el tema de Legió, que és com es diu la sèrie, vindria a significar les personalitats que té al cap, que són moltíssimes. Per tant, són Legió. I d'aquí ve el nom del personatge, no?
Exacte.
Per això té aquest punt de...
Jo soy Legión.
Sí, sí.
Però... Val, llavors no té els mateixos poders que el seu pare, són diferents.
Són diferents.
Són diferents, sí.
Són poders mentals, però diferents.
Sí, fins i tot diria que més poderosos, però més difícil de controlar.
Ara,
també al mateix temps.
Perquè ell, en alguns moments, emmalalteix. Vull dir...
Sí, sí.
I és molt tèrbol. Que des de petit aquest Farouk se li colés en el cervell, que ell veiés com un monstre aquell que surt de l'armari, perquè és el que veia de petit.
Sí, sí, és un
monstre. És horrorós. O sigui, és una sèrie de que el terror hi és.
Sí, i a vegades està rodada doncs, com si fos una pel·lícula de terror. I el tema Lynch, que fins i tot en aquest cas sí que se li dona una explicació, però com Lynch a vegades doncs, et canviava enmig d'una pel·lícula una actriu per una altra... I no passava res, no? I era el mateix personatge, però que el feia una altra actriu de cop i volta sense més explicació. Aquí també passa una cosa semblant, tot i que sí que se li dona una explicació, no? En aquesta temporada, vull dir que té aquest punt de... No?
Hi ha molts personatges, tot té una aura, una atmosfera carregada. Saps quan està a punt de ploure? Aquesta sèrie seria això. Està tot molt carregat, i no parlo només de color. És tot molt carregós, molt carregat, i és d'aquestes sèries, a mi no m'agrada dir producte, però bé, posem-hi aquestes sèries que no saps si són bones perquè no entens res. I veus molts de colors i la fotografia està molt bé i el guió és complex i el personatge és complex, però o veus que allò no saps on va, perquè jo de moment és incert cap on va aquesta sèrie. Potser si heu llegit
els
hi ha
còmics,
alguna referència.
A més, és un personatge que tampoc en algun moment ha tingut alguna sèrie limitada, però tampoc ha tingut un recorregut en els còmics molt, molt gran. Ha estat més un secundari dels X-Men, que tampoc ha format part mai de manera regular de l'equip. Per tant, va ser creat per Chris Claremont en el seu moment. És un personatge complicat, també, de fer històries d'ell en el còmic. Canviem de sèrie. The Handmaid's Tale seria una altra de les sèries que podríem comentar en aquesta segona temporada, que encara no ha acabat, que s'està matent a HBO.
Aquesta segona...
Que
no
a, mi, a mi aquesta segona temporada, és a dir, trobo que ha narrat el camí, des del meu punt de vista.
Bueno, se l'estan inventant, perquè ja no estan seguint la història de la Margaret Atwood.
És com la cinquena de Joc de Drons.
I a mi em sembla ja torture porn.
Sí.
Però... Saps? O sigui... Ja només fan que ensenyar-nos a dones putejades. Ara la violo, ara la maltracto, ara la disparo...
Però no trobes el punt que... o sigui, jo quan ella escapa, no? que és que quan acaba la novel·la de l'Atwood, és just quan acaba la primera temporada, que ella escapa. Tu tens la possibilitat d'aquí per explicar una segona temporada amb ella fora, amb ella lluitant contra Gilead, sigui a Canadà, sigui allà
d'alguna
manera...
Intentant arribar a Canadà, reunir-se...
Molt més interessant. Molt més. Molt més interessant.
I què fan?
Però és el que diu l'Aran.
El capítol, d'abans.
El capítol 4 torna a la casa, torna a la tortura i torna al punt de partida. I tornem a explicar-nos el mateix que es va explicar la primera temporada, però més tortur porn que comentaves tu, dius... Estan
Prison Break. Síndrome Prison Break.
Correcte.
O sigui, s'escapen de la presó? No, espera, els tornem a posar a la presó perquè la sèrie es diu... Prison Break. Per tant, els hem de tenir a la presó, perquè si no, no té sentit.
Tens la possibilitat d'explicar una cosa diferent, de fer créixer la novel·la. La novel·la acabava allà, amb ella fora. Per què tornes altra vegada en el punt de partida? No, jo, de veritat, és que no ho entenc. I que tècnicament pot estar molt bé, com ho està Westworld, però Westworld és un cunyasso i aquesta va al mateix camí de Westworld.
Jo la segona de Westworld ja no m'hi he ni acostat. Ni con un palo.
Són sèries que interpretativament tenen una qualitat molt alta, que tècnicament són collonudes...
I que s'hi han gastat pasta.
Que s'hi han gastat pasta, però que s'estan desinflant.
Per quin capítol aneu?
Jo fins al 4.
Fins al 4 de la...
Ja m'està.
Nosaltres anem ara per al... Bueno, anem al dia, o sigui, a l'11 o al 12 de la segona temporada. Les salvatjades que us falten per veure que es practiquen a dones.
Ja, ja, no, o sigui, clar, sí, això d'això va la sèrie.
Però és que, a més, tu pots anar acumulant tensió i tensió i tensió, però tard o hora l'has d'alliberar i portar el públic a la catarsi. Ja fa massa temps que els fills de puta són uns fills de puta sense càstig. Saps? O sigui, tard o hora demanem justícia. Ja no podem aguantar
més.
Vull dir, ja no ens interessa.
Tu ja que t'atortui, al final dius, home, miro la televisió una mica per, no sé, per passar-t'ho bé, no? I al final veus això
a
i ho passes malament.
Jo ho suportaria o li veuria la coherència si fos el relat d'una situació de denúncia o potser una sèrie social. El que passa és que aquesta sèrie és distòpica, però hi troba molt, molt de poder la no? Això com és, no sé com es diu en català ara, doncs això de amb les dones, no? Aquesta regalada que es fan de... Per què o sigui, és que no ho entenc. És com és el mateix que la cinquena de Joc de Trons. Va ser això. És violacions, violència, no hi havia argument. Jo espero que es redreci en algun moment, perquè ella, tot el que esperes és que la protagonista, l'Ellen Moss, faci un... algo.
És que, a més, aquesta temporada l'han allargat 3 capítols més. És 3 capítols més d'omplir i coses
i
que no calen. No?
També em passa una cosa, que és el protagonista masculí, és, com es diu?
El Joseph Fiennes,
Joseph
un actor
Fiennes,
horrorós.
De Flash Forward, que la van cancel·lar la primera temporada.
És dels pitjors actors que ha parit la televisió.
No puc, és que em sap greu. Jo amb ell és que no li trobo.
És
i llavors hi té una dona que és dolenta, que en el seu paper està bé, perquè és una dona enrabiada, enfurismada, que ella preconitza uns valors que després li costa... li costa mantenir la integritat a casa seva. Mira, és que s'ennuega la
no, la Marana està fatal avui.
És que... Clar,
no ho sé, me fallen coses,
Ja.
Vull dir...
Bueno, per destensionar la gent que vegi comèdies bones que s'han vist aquest any, com Young Sheldon, que jo trobo
Mozart
que està...
Mozart in the Jungle, m'encanta.
Mozart in the Jungle, finalment.
M'encanta.
Parlem d'Amazon Prime.
Què has vist, Amazon Prime? No serà Mozart in the Jungle, la
aquesta
quarta temporada?
Aquesta n'és una. La primera, temporada...
Els crèdits...
És fantàstica aquesta sèrie.
És com un esclat de creativitat.
Última temporada, la quarta, cancel·lada ja per Amazon.
Per què?
A veure, fins a quan heu vist també? Perquè la primera temporada és molt bona i per mi la segona fluixeja. Ja no m'interessa tant.
Jo sóc molt generosa amb aquesta sèrie. Jo crec que és algo molt diferent, que no és una comèdia típica, i que el paper de la protagonista de la noia de la música és aquesta cosa també de dona, de voler la seva parcel·la, de voler ser reconeguda com una dona música i està quasi bé a l'ombra del director de més famós, popular d'orquestra. A mi m'ha agradat molt, és veritat que la primera va ser brutal i ara per quin anem?
És la quarta. A partir de la tercera és com... Bueno, no, jo crec que una mica tampoc saben què explicar, perquè tens la primera i segona. Clar, la primera, concentrada al que és l'orquestra, la segona temporada es passen tota de vaga. La tercera se'n van a Itàlia pràcticament tota la temporada i la quarta se'n van a Japó.
Ah, així és el que estic veient, és la tercera, perquè jo estic veient Bellucci. Que estan a Venècia, sí, amb la Mònica Bellucci.
Sí, és clar, és però
la Mònica Bellucci fa un paper divertit.
Sí, el que passa que les dues primeres eren la relació entre... en Gustavo Dudamel, bueno, el director, que és aquesta mena versió que s'han inventat mexicana de Gustavo Dudamel, i la oboeista. I en canvi a la tercera ja posen la Bellucci pel mig i tot la es dispersa segona. Una mica. Sí. Ja...
No, no, la quarta és la de la Bellucci.
No, dic la segona oboeista.
Ah, sí.
La segona oboeista. Uh-huh. En canvi, això, la tercera temporada ja em dona la impressió que la cosa es dispersa una mica i, no sé, que els hi costa seguir el fil i la tensió entre els dos personatges es perd i si desvies el focus de la protagonista, la sèrie baixa. Perquè el interessant és ella.
És ella, sí. Amb els seus somnis i frustracions.
Sí, de fet, és ella la veritable protagonista de...
Doncs parlem de les sèries d'Amazon Prime.
Vinga, va, què has vist d'Amazon
20 euros a l'any, fer-se d'Amazon Prime.
I a més t'envien els paquets gratis a casa.
Claro, és que la gent al principi es feia d'Amazon Prime per l'enviament de paquets en 24 hores gratuït. Però ara, a més, et donen les sèries i si mires retransmissions esportives online de eSports o tornejos de pòquer... Ara tens moltes avantatges amb Twitch, també, que és un canal per això, per veure gent jugant a l'ordinador, bàsicament. Doncs, sèries fantàstiques d'Amazon. No només que han comprat ells, sinó que han produït. No mencionarem Crisis en 6 escenes de Woody Allen, perquè és un desastre.
Bueno, jo no estic d'acord, eh?
Ets molt bona persona, Woody Allen.
Jo no estic, però ja em van parlar d'aquesta sèrie.
Molt bé. Primer, American Gods. Per als fans de Neil Gaiman, una sèrie d'aquestes una mica lisèrgiques, també, que està bé, és lenta, és descriptiva, però només en el fons aquesta només la podem recomanar si us heu llegit el llibre, si no, no us entrareu de gaire res.
És cert.
Però hi ha dues sèries que podem recomanar sense reserves. Una és Fleabag, que és com maleta de puces, puça de maleta. Doncs aquesta sèrie va d'una... dona de Londres que té problemes. Són 6 capítols, no us puc explicar res més. Senzillament té una panaderia i té problemes. No psicològics, senzillament són problemes vitals. 6 capítols d'un to sarcàstic, dur, cruel, una reflexió sobre la vida molt dura. Molt recomanable, també. Aquesta jo la recomano a tothom, Fleabag. I l'altra és The Marvelous Miss Maisel, que és una sèrie ambientada a l'època així Mad Men d'una senyora jueva, casada, amb dos fills, amb el seu marit amb una bona feina, d'una bona família, o sigui, la situació perfecta, que el seu marit la deixa i ella decideix intentar començar una carrera de còmica, fent stand-up comedy, o sigui, posar-se davant d'un micro i fer monòlegs. Aquesta sèrie és impressionant. A veure, Fleabag i Marvelous Miss Maisel, en sèrio, no us les perdeu perquè són totes dues originals, trencadores, ben produïdes, ben protagonitzades, totes dues són sèries fantàstiques. El nivell de friquisme és de menys 3 a totes dues, eh? També ja us ho avanço.
Se'ns escapa una mica.
Però Fleabag i Marvelous Miss Maisel. I si no, sempre ens quedarà American Gods, i també tenen Electric Dreams, que són adaptacions. És com es deia, Black Book? No, Black Mirror. Però... Black Mirror, però adaptant històries de Philip K. Dick. Irregular, però també és irregular l'última temporada de Black Mirror.
Bueno.
Però em dona la impressió que s'han gastat més calés amb Electric Dreams. Per començar, els actors són de nivellàs.
Ara veurem com s'estrena a Amazon Prime Jack Ryan, que és la continuació de les pel·lícules. I veurem a veure què tal, que protagonitza el noi de The Office, que és el que va fer a Quiet Place, no?
Exacte.
Al cinema.
Doncs, en tot cas, quedeu-vos amb això, eh? Mozart in the Jungle, Marvelous Miss Maisel i Fleabag.
I, per cert, Castle Rock, que veurem com s'estrena aquest estiu, aquesta sèrie que aquí encara no sabem quin canal la farà, basada en totes les novel·les de Stephen King alhora.
Vinga, foli!
Produïda per J.J. Abrams, o sigui, aquesta que serà el pilotasso de l'estiu. No sé si estàs d'acord... Sorpresa d'avui, Jacint Casademunt.
Sempre estic d'acord amb el que dieu vosaltres.
Ah, molt bé.
Les vostres recomanacions.
Ara, Jacint, ets com la noia del pastís. Has sortit de sorpresa en el programa.
Sí, perquè es veu que s'ha acaba la temporada i, es veu... i em vau ficar feina. O sigui, en lloc de donar-me vacances avançades, em vau donar feina.
I ara ha sortit del pastís, no? La noia del pastís ets tu.
Sí, una mica pla, però també, bueno, que ja, què esperava? No vol pagar suficient.
Ara, ara. Què ens expliques, Jacint?
Doncs bé, em vas comentar que et feia gràcia que fes una mica un resum d'aquesta temporada, no?
Sí,
a veure
sí,
com
sí.
Havia anat.
Sí, sí.
I m'he preparat un speech una mica maco, explicant en resum com ha anat la temporada. Si vols, començo.
Doncs va, comença.
Acabem la temporada 17, això vol dir que l'any que ve ja podem veure alcohol i anar amb dones que fumen, això crec que és molt important que ho sapiguem tots. Aquesta temporada hem fet 44 programes, que si sumes tots els minuts davant del micro, et surt una playlist d'un mes llarg non-stop.
Oh.
No ho proveu de fer o pot ser que moriu, també us ho dic. Com no, fotem-vos la tabarra els 4 de gener a l'Apocalipsi, al peu del canó, l'Ignasi, la Marta, l'Adam i servidor en Jacint. Aquesta temporada, però, tots una mica més vells, i es nota. L'Ignasi, per exemple, s'ha cagat poquet en les pel·lícules Made in Spain, la Marta quasi no ha comentat xafarderies de Lindsay Lohan, Charlie Sheen o Paris Hilton, i s'ha convertit de cop i volta en una prescriptora cultural. L'Adam ha vist menys pel·lícules sueques en blanc i negre que mai abans.
Té raó.
I jo crec que he desvariejat un xic menys que mai. Les canes, amics, les canes. Però per portar la disbauxa absoluta hem tingut una sèrie de col·laboradors puntuals de riu tatu dels cameos de Stan Lee als films de Marvel. Per exemple, en Francesc Morales ens ha portat uns dossiers monogràfics plens de misteri i altres coses singulars. Perquè ha passat d'American Horror Story a Scooby-Doo. Això és transversalitat. Si fins i tot ens va fer escoltar la cançó de Scooby-Doo papà.
Sí, no, sí.
També ha tret al cap un habitual, en Callahan Ruiz, que segueix sense agradar-li gaire res. Si algú construeix una màquina del temps per tornar als 70, serà ell, sens dubte.
Se l'emporti ja, no?
Com?
Que se l'emporti als 70.
Sí. Es quedarà ja i viurà tranquil. Encara portarà alguna innovació i tots feliços.
Llavors es caçarà que els 50 era millor.
Sí, bueno, això és típic en Callahan. Todo el tiempo pasado en Callahan fue mejor. Després tenim les dues noves incorporacions que han vingut a impartir un xic de criteri, que són en Pau Garriga i l'Angus Izquierdo. Dos cinèfils com Déu mana, i precisament per això no els convidem més. I aquest any, una vegada més, hi ha hagut un especial dedicat a Sitges. Hem comentat el Saló Còmic, dedicat dossiers a tot allò que cagui Disney, i un especial ben xulo dedicat a Regreso al Futuro. Concretament, el nostre programa 700. Aquest passarem al nou Aerocities, que ara que han plegat serà més fàcil atrapar-los. A més, aquest any hem amat molt Netflix, i d'allà ens ho hem targat tot, des del sanguinari Punisher fins a la intoxicació de l'aca que suposa Glow. Com podeu veure, una temporada a la mar de completa i que esperem que ben aviat estigui a la venda en Blu-ray Special Edition amb un bus nostre de regal. Per cert, no he comentat res d'en Bernat. En Bernat mai mereix comentari.
Pobre Bernat.
Bueno, molt bé. Bernat, com que segurament no ens escoltarà, ja li explicarem el sopar que fem la setmana que ve, de celebració de final de temporada.
Mentiré escaladament i diré que l'he destacat per damunt de tots.
Això és el que ell voldria.
Bueno, per això li exemple a l'ego, que té poc ego.
Sí, es veu que sí. Sí, això m'han dit.
Ens inunda el WhatsApp, amb fotos d'ell
disfressat. Sí. Un dia, en lloc de fer la crítica del trailer, hem fet la crítica del grup de WhatsApp.
Ah, exacte. Sí, mireu el meu vestit de Cobra Kai, no?
Sí. Se l'ha comprat tot, eh?
Sí. Va uniformat total.
Ens agrada molt la personalitat d'en Bernat. Molt bé, m'agrada molt, Jacint. Gràcies per lo de prescriptora cultural. De fet, tenia dos llibres juvenils per recomanar-vos per aquest estiu.
Veus?
Tu has acabat la teua resum
sí,
de la temporada?
Sí, jo ja estic, eh? Jo ja està. Més no puc destacar.
Doncs jo us vull recomanar dos títols. Això no estava, l'Ignasi no ho sabia res, però sempre me deixa fer. No té res a fer. Doncs un és Sweet 16, els dolços 16, que és un cas real d'un institut a Nord-Amèrica, Arkansas, a l'estat d'Arkansas, a Little Rock Mountain, en què van acceptar una sentència judicial. Això va passar just després dels fets de la Rosa Parks. Va acceptar que alguns alumnes negres, concretament 9, passessin a l'Institut dels Blancs. I va ser un infern per a aquells alumnes.
Doncs això expliques als tertulians de la ràdio, perquè ja Rosa Parks ja ha donat el tope que podia donar, per tant, si els hi...
Els tertulians de la ràdio?
Sí.
Ah, els professionals, no nosaltres.
Bueno, jo no els diria professionals, jo els diria gent que no sap de res.
Cobren,
i que...
cobren.
Sí, això sí.
Els que cobren, cobren. M'agradaria saber quan. Doncs,
massa.
Doncs...
A RAC1 em sembla que hi ha 150 euros la intervenció.
Cada intervenció? Que va per, no, el matí, no, diguéssim, l'hora aquesta.
Bueno, sí, 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 cada vegada que van a RAC1, 150 euros, si no recordo malament.
No està malament.
I van gaire sovint?
Però, clar, es trobes aquí, allà i més enllà, no? Doncs us recomano aquest llibre escrit molt digne, escrit per una lectura... per a joves, en principi està destinat a joves, però de veritat, està molt ben escrit, amb una estructura de dos personatges, centrat en dos personatges, una de les noies negres que ha de passar a l'Institut dels Blancs i una de blanca que té una amiga, la mare de la qual és una fervent mare blanca, creadora de la Lliga de Mares Blanques, i que estan a punt de fer el 16, d'aquí el títol Sweet 16. I l'altre llibre és Diari verídic d'un indi a mitja jornada. També és un autor nord-americà, ha rebut premis als Estats Units el 2007, si no recordo malament, i m'ha fet molta gràcia veure que l'edita Edicions de 1984, que treu una col·lecció dedicada a joves. És una lectura per a partir de 14-15 anys i és també una autobiografia escrita amb molt de sentit de l'humor, sense complexos i amb un llenguatge molt digne que s'escapa d'aquesta literatura dedicada als joves, que jo no hi entro, que són sagues, no? Divergente, Jocs de la Fam, After... N'hi ha que... No hi entro, vull dir que no, ni jutjo ni res, és que no els he llegit, però com a lectures fresques per llegir transgeneracionals, jo trobo que són bones eleccions. I treure'ns una mica aquesta cosa de que la literatura juvenil no només és per joves, no? O per adolescents.
Molt bé, doncs si no teniu res més a afegir, si heu d'afegir alguna cosa, digueu ara, perquè s'acaba la temporada, per tant...
Sí, m'he llegit el Batman 50, us explico què passa?
No, perquè segurament molta gent no se l'haurà llegit, però t'ha agradat?
M'ha agradat? No, no m'ha agradat. Mira que sabeu que sóc fan de Tom King, eh?
Sí.
M'encanta tot el que fa. Doncs per mi el número 50 de Batman patina, i ho deixarem aquí.
Sí, hi ha hagut molta polèmica per internet, eh?
Això és com un cliffhanger, no? He fet un cliffhanger.
Sí, ara sí, clar. Ara,
sí, ara l'haurem de reprendre la temporada següent.
Exacte,
no sé,
llavors...
Jacint, tens alguna revelació a fer?
En tinc tantes que ara hi ha revelació.
Home, no ens vols explicar una cosa als nostres oients?
Però sí,
no.
Si heu explicat tot.
No.
Ah, val.
En fi, 18a temporada a partir del 12 de setembre. Nosaltres fem vacances.
Però, sí? Ignasi, sí? El 12 de setembre és Guerra Civil. És quan comença la Guerra Civil.
A la Civil War? Però si ja s'ha estrenat,
sí,
Jacint.
Aquí a Catalunya comença la Civil War.
Bé, en tot cas, aquest estiu, Summer Edition, tindrem edicions d'estiu, ja us hem explicat abans, atents a les xarxes socials i als nostres canals de podcast i iTunes, allà us trobareu alguns programets així estiuencs, gravats així, doncs, d'aquella manera, tipus podcast i divertits, però que hi trobareu propostes d'actualitats i interessant. I res, ja està. Jacint, gràcies per oferir-nos la sorpresa.
Ah, de res. Quan cobro? He de passar per aquí?
Sí, passa, que ha sobrat horxata.
Exacte.
Passa,
maco. Sí. Ja hem fet el...
caminant.
Hem fet el pagament d'horxata, vull dir que te l'has perdut. Aquí qui no ve no pilla.
Man,
Això, noi, ja ho saps. Marta, Aram, fins la propera...
Fins la propera temporada.
Fins al setembre. Jo mateix, l'Ignasi Irbat, m'acomiado fins al setembre o en els parcials d'aquest estiu, que allà també ens hi trobarem. Ens hi trobarem. I ens acomiadem amb Mission Impossible, Fallout, tema de Imagine Dragons, Friction, que serà un dels Summer Editions que tindrem aquest estiu amb ventilador incorporat. Un bon estiu, una abraçada.
Adéu,
ja
aquí.
Sabeu, ningú no és perfecte.
Adéu.
Fight the friction. So.